Bé, bona tarda. Gràcies per venir tots i totes. Començarem aquesta sessió ordinària del dia 29 de febrer del 2024. Comencem per l'ordre del dia, el punt 1, que seria actes pendents d'aprovar. En aquest cas, aprovem el que és de la sessió anterior. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, doncs passem al 2, que són les propostes. El 2.1.1 seria aprovar inicialment el Pla d'Autoprotecció de la Llar d'Infants Municipal del Carrilet de Llagostera, expedient 2024-186.
Sí, bon vespre. Doncs, com comenta l'alcalde, passem a l'aprovació d'aquest inicialment del Pla d'Autoprotecció de la Llar d'Infants al Carrilet. Certes instal·lacions municipals, doncs, per llei, estan obligades a tenir aprovat aquest Pla d'Autoprotecció, que el que fa, doncs, és identificar, prevenir i preveure possibles situacions de perill, de risc per a les persones dins de les instal·lacions i també preveure la resposta en cas, doncs, d'emergència. Dic que aquest Pla d'Autoprotecció, un cop aprovat, es notifica al Departament d'Interior, a Protecció Civil, Bombers i Policia.
Molt bé. Molt bé, passem a votació, doncs. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, aprovem aquest punt per unanimitat. Passem, doncs, al 2.1.2. que seria aprovar inicialment el Pla de Protecció de la Llar d'Infants Municipal del Niu de Llagostera.
Doncs aquest punt és exactament el mateix que comentava abans, en aquest cas per l'edifici, diguem, de la Llar d'Infants al Niu.
Si no hi ha cap comentari, també passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs aprovat també per unanimitat. Passem al 2.1.3, actualitzar la renda del contracte d'arrendament del pis situat a carrer del Sol, número 35, baixos. Bé, això com ja hem vingut fent, doncs, els darrers plens, doncs és actualitzar la renda, en aquest cas, dels lloguers que tenim de pisos que està explotant l'Ajuntament. En aquest cas és una modificació d'un 0,10% i passem a pagar, doncs, 349,35. No sé si hi ha algun comentari. Si no, doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Doncs també donem aquest punt aprovat per unanimitat. Passem al 2.1.4. Aprovar la modificació de la plantilla del personal de l'any 2024.
Sí, durant el ple de desembre, en el ple de pressupostos, en el moment d'aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball per a l'any 2024, des del grup municipal d'Esquerres detectaven uns errors que es comentaven en aquell moment, en el ple de gener, en el ple del mes passat, diguem, vam poder comprovar i explicar quins eren aquests errors, i avui passem a aprovació, doncs, la modificació i, per tant, l'error material que hi havia en aquella aprovació.
Bé, un comentari?
Sí. Bé, bon vespre a tothom. Com ara comentava el portaveu del govern, el regidor d'Hisenda, no el de personal, doncs ens constata, doncs, que no es va fer bé la feina. No es va fer bé la feina per part de l'equip de govern, per part de l'oposició i almenys del nostre grup, doncs, com s'ha dit, es van detectar un seguit d'errors que pensem que s'hauria d'haver detectat per part de l'equip de govern i que la nostra obligació aquí, doncs, és portar les propostes al ple ben supervisades. A més, això, el fet de fer-ho d'aquesta forma, ha provocat que s'hagi generat una feina extra per part del personal de la casa, més en una àrea en la qual, doncs, tots sabem, i s'ha dit des de l'equip de govern, doncs, que hi ha un embut. De nou, només tenim dues preguntes respecte a l'aprovació. La primera és si les places que es creen per promoció interna, d'acord? Les places que ocupen actualment les persones que fan aquesta promoció, aquestes places s'han d'extingir, s'extingiran, què es té previst? I sobre la qüestió econòmica que representa aquests canvis. Hem vist que hi ha informe de secretaria, però no hi ha informe d'intervenció en cap dels dos punts que avui s'aproven en relació a l'RLT i la plantilla. N'hi ha d'haver? Heu calculat si això té una repercussió econòmica? Gràcies.
Sí, sobre la supervisió que hem de fer o no des de l'equip de govern, jo crec que en els plens, en les juntes de govern, ens passen moltíssimes propostes i que no podem supervisar a nivell polític absolutament totes. Primer, fins i tot per desconeixença tècnica. És a dir, jo per exemple, en el meu cas, i crec que la resta dels companys, no tenim aquesta coneixença, diguem, a nivell tècnic, i que potser l'anirem assolint a través dels mesos d'estar aquí en el govern, eh? Però com a mínim inicialment, doncs, és veritat que el tema de la plantilla, de l'aprovació de la RLT, és un tema complicat, que és molt tècnic i que ens era complicat d'assumir. També és veritat, com comentaves, que l'àrea de recursos humans és una àrea que estava molt saturada i que segurament doncs, l'assumpció d'aquests errors també ve doncs, perquè faltava personal. Per això també una de les raons és aquesta de reforçar aquesta àrea. Sobre les promocions internes, les places no s'extingeixen. Quan hi hagi la promoció interna de les places, aquestes es cobriran. I no té repercussió econòmica, perquè jo crec que ho havíem comentat ja en el seu moment, el càlcul diguem pressupostari era correcte. El que estava malament era l'informe de l'aprovació de la plantilla i l'RLT.
Sí, bé, no, òbviament no podem estar d'acord en que s'ha de venir al ple sense haver supervisat les propostes. A més, no estem parlant de qüestions molt tècniques quan una d'elles, per exemple, és saber comptar el nombre de personal de la teva àrea. Penso que això és una qüestió que no implica un coneixement tècnic. En tot cas, agraïm que des del govern es pensi que el grup d'Esquerra doncs, té més capacitats tècniques que vosaltres. Nosaltres també vam intentar convèncer el poble, però no ens en vam sortir. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Si no hi ha res més, passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Perdó, abstencions, sí? A favor. Vots a favor. Bé. Vale, doncs per unanimitat. També ens equivoquem. Vale, passem al 2.5. Aprovar la modificació en relació a llocs de treball de l'any 2024.
Sí, lligat al que comentàvem abans, aquesta és la correcció per error material dels errors que vam aprovar en el ple. Dic que en aquest cas, en la proposta, en la part diguem d'exposició de fets, veureu que hi ha un paràgraf que és duplicat. En el moment de copiar-ho, que és, si voleu us el llegeixo i veureu que surt duplicat, no surten els acords, no surten a la part diguem, on votem, però sinó a la part expositiva, diu el sistema de provisió del lloc de treball administratiu, subgrup C1, nivell 14 i complement específic anual 5.999,16 €, adscrit a l'àrea de serveis generals, que consta és promoció interna, quan ha de dir concurs oposició, veureu que el següent paràgraf diu exactament el mateix, aquest, doncs, un d'aquests dos paràgrafs s'ha de treure. I esmenar que quan parla de l'àrea de serveis econòmics no parlem de serveis econòmics, sinó que parlem de serveis generals, i quan parla de promoció interna, quan ha de dir concurs oposició, és al revés. O sigui, ha de dir quan és promoció interna, quan ha de dir concurs oposició. Això és a la part, diguem, d'exposició dels fets, no en la part dispositiva dels acords que passem a votació, que surt correcte. Si hi ha qualsevol dubte, a disposar.
Gràcies, Andrea. Bé, ens equivoquem, però també ens n'adonem. És un error que hem detectat aquest matí i bueno, per això l'hem volgut exposar. Algun comentari? No? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs aprovem el punt per unanimitat. Passem al 2.6. Assabentar el ple del decret d'alcaldia 319/2024 relatiu a l'aprovació del resum numèric del padró d'habitants a 1 de gener del 2023.
Sí, doncs com diu, aprovem el resum numèric del padró d'habitants a 1 de gener del 2023 que dona un resultat de 9.208 habitants.
Molt bé. Com que és assabentar, no hem de passar a votació, passem al proper punt, el 2.7. Moció del grup d'Esquerra Republicana Llagostera de suport al programa NEDA a l'escola i al Pla Català de l'Esport. Qui es posi?
No. Jo seré jo. Bon vespre a tothom. Explicarem una mica a la gent el que és el NEDA a l'escola i el Pla Català de l'Esport. El NEDA a l'escola és un programa que promociona la Diputació de Girona per fomentar la prevenció de l'ennuegament. El Pla Català de l'Esport va, en aquesta ocasió, va més orientat als instituts de secundària. Llavors, els centres del nostre municipi participen en aquestes dues planificacions. Els centres de primària doncs, van a les piscines cobertes de municipis propers, de Cassà o de Sant Feliu, a fer aquestes activitats. Això implica que la part subvencionada doncs, per part de la Diputació és el que és directament l'activitat, però no el transport. Llavors això ho han de costejar les famílies de maneres diferents o a través de les AFES o directament les famílies. Detectat això i haver intentat doncs, fer algun canvi en la Diputació perquè hi entrés doncs, subvencionat aquest transport que tenim els municipis que no disposem de piscina coberta, per tant que no es pot fer en horari lectiu a l'hivern aquesta activitat, veient això se'ns va acudir la possibilitat doncs, de poder fer ús de la piscina d'una de les piscines municipals de Llagostera, en aquest cas la piscina de la zona esportiva, la temporada en què els infants encara estan en horari lectiu, estan escolaritzats, coincideix amb una jornada intensiva i que la piscina està en funcionament i els matins no en fa ús ningú. Doncs el que nosaltres proposem és que l'Ajuntament es comprometi a cedir o deixar aquestes instal·lacions que en aquesta ocasió estan tancades al públic general perquè els centres educatius puguin portar-hi a terme aquestes activitats. D'aquesta manera aconseguim diferents objectius que podíem tenir en compte. Un és que reduïm la despesa per les famílies en transport, reduïm el temps dedicat a aquesta activitat, per tant, afavorim més temps lectiu dedicat a altres activitats que també són doncs, matèries importants per als infants. No suposa cap mena de cost per l'Ajuntament doncs, perquè la piscina ja està en ple funcionament, per tant, al matí el clor està igual de bé que a la tarda. No requereix absolutament res, a la vegada que podem promocionar també doncs, que hi hagi persones del municipi amb la titulació requerida que puguin exercir com a monitors o com a socorristes d'aquestes activitats. Doncs, les empreses, o sigui, doncs, les escoles hauran de contractar igualment com fan fins ara per justificar la seva subvenció empreses o fins i tot entitats com el Consell Esportiu per dur a terme aquesta activitat. A la vegada també pot ser que a Llagostera doncs, tenim un històric de molts anys en què es fa un curs de natació intensiu a l'estiu, doncs és molt possible que aquests mateixos infants que participin en el NEDA de l'escola puguin seguir amb les mateixes persones fent aquesta activitat a l'estiu amb un temps molt més pròxim. Llavors fomentaríem també l'assoliment d'aquests continguts per part dels infants. Per tant, la proposta que nosaltres portem al ple és un únic acord que diu els matins de juny en què la piscina no és oberta al públic general, garantir l'accés a les instal·lacions als centres educatius de primària i secundària del municipi a fi que aquests puguin contractar els serveis de monitoratge i socorrisme necessaris per dur a terme el programa NEDA de l'escola i el Pla Català de l'Esport. És cert que vam parlar en comissió informativa que en aquests moments no hi ha cap demanda per part de l'Institut doncs perquè el Pla Català de l'Esport en funció dels joves que hi van no està en les prioritats del professional d'educació física, però en el moment en què torni a sorgir aquesta necessitat doncs que estigui a la seva disposició. No sé si teniu qualsevol dubte, doncs el podem aclarir de la proposta que us portem.
Molt bé, gràcies Silvia per l'exposició. Algun comentari, Àlex?
Només comentar, nosaltres hi votarem a favor, ho veiem correcte. Merci.
Sí. Bon vespre. Torna a fallar l'aprens. comentar que també ho veiem molt bé. Va en la línia doncs, que creiem
que s'ha d'impulsar, no?, a nivell d'activitats esportives educatives, que és l'accessibilitat i la inclusió, no?, també en aquest cas amb la qüestió de natació, i per tant doncs, hi votarem a favor i agraïm la iniciativa.
Gràcies, Jordi.
Sí, que nosaltres ens sembla una proposta interessant i passarem a treballar-ho amb els equips directius i bueno, si s'aprova, i per això votarem a favor.
Molt bé. Bueno, sí, Sílvia?
Sí, no, només per tancar, dir-vos que evidentment nosaltres n'hem portat aquesta proposta aquí sense haver-ho parlat amb les direccions i amb les AFES. Amb les direccions, és cert que ja fa més temps, amb les AFES ho hem presentat doncs, aquestes últimes setmanes. Bueno, agrair-vos doncs, que tingueu en compte la proposta i fer visible doncs, que serà un benefici general per al municipi. També, mira, fa menys recança, no?, que la dificultat que és per a aquest ajuntament obrir les piscines, que en som tots plenament conscients, doncs aprofitarem una mica més doncs, aquesta instal·lació d'aquesta manera. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. Doncs, si no hi ha res més, passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, aprovem aquest punt per unanimitat. Bé, passem al punt 2.1.8, moció del grup de Junts per Llagostera, PSC per Llagostera, CUP Alternativa per Llagostera i Esquerra per Llagostera per promoure el pla director per la conca del Ridaura. Vols començar?
Merci. Bé, el Ridaura i el seu sistema hidrològic, com a hàbitat mediterrani, ha estat durant mil·lennis un element clau per a la configuració del nostre territori i paisatge. Des de molts segles ha estat també vital per al desenvolupament humà del territori que avui conformen els municipis de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró i també Sant Feliu de Guíxols. El Ridaura i el seu sistema hidrològic és font de diversitat, única en aquest entorn. És un important corrector ecològic i connector dels espais protegits de l'Ardenya i les Gavarres. La seva riquesa natural i cultural són un pilar de identitat del territori que vivim, treballem i gaudim. Des de fa uns decennis, degut a un determinat i potser inevitable model de desenvolupament i un canvi dels usos del sòl, la vitalitat d'aquest ecosistema ha anat partint un empobriment. Ja ha perdut qualitat a la vegada que part del seu patrimoni cultural també s'ha anat degradant. En el context actual de canvi climàtic global i degut a la pressió antròpica a la que ens veu sotmesa la conca del Ridaura, es troba una situació crítica que afecta la seva biodiversitat i la qualitat ambiental i en conseqüència a tot el seu patrimoni natural i cultural.
S'ha de posar de manifest també que de la mateixa manera que ha estat un riu explotat i agredit, també ha estat objecte d'algunes actuacions puntuals de recuperació, ordenació i protecció, però sempre parcials, sense abastar-ne ni tot el territori ni tota la seva complexitat. Les administracions i entitats que signem aquest pacte creiem que és l'hora de reaccionar en favor del Ridaura, de veure'l com un recurs natural i cultural insubstituïble i de posar-los al centre d'un projecte territorial conjunt que inclogui tots els municipis que històricament i actualment formen part del seu entorn natural i social. És el moment de protegir-lo en els seus valors, de plantejar-ne un model de gestió des del naixement fins a la desembocadura, que li doni expectatives de futur, de promoure el coneixement científic i cívic. El moment de reconèixer que el Ridaura viu pot aportar, tot allò que el Ridaura viu pot aportar, perdó, al benestar de la ciutadania i dels visitants, a la biodiversitat, a la bona alimentació o a la qualitat del paisatge, entre altres.
Aquest moment crític el viuen molts altres sistemes semblant al Ridaura. En algun lloc, des de fa anys, s'han posat en marxa projectes cívics, científics i de gestió que poden ser referència per al pacte del Ridaura. Cal actuar ràpid, però sense improvisacions, amb persistència i íntegrament. A més, cal tenir un projecte a punt per poder optar recursos econòmics i de tota mena, que des de diferents instàncies es van obrint per casos com el de Ridaura. Per aquests motius, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, l'Ajuntament de Llagostera, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i les entitats Ardenya Patrimoni Natura i Grup de Natura Externa s'escriuen els següents pactes. Primer, que els quatre ajuntaments ens comprometem amb el Ridaura, l'assumim com un patrimoni estratègic d'aquest territori, del seu medi natural i paisatge, de la gent que hi viu i de qui el gaudeix. un compromís per incorporar-lo i enfortir la seva presència en les polítiques ambientals, educatives, urbanístiques i de promoció de cada municipi de les respectes als seus valors i per garantir-ne la seva supervivència.
Segon, que els quatre ajuntaments creem una taula pel Ridaura, en la que hi podran participar les instàncies polítiques, tècniques i socials que considerin necessàries amb la finalitat de comunicar, compartir i promoure el coneixement, protecció, regeneració, ordenació i gestió de la conca hidrològica del Ridaura. Tercer, que els quatre ajuntaments promourem un pla director o l'instrument que es consideri necessari i viable per a la conca del Ridaura. Un pla que plantegi mesures de coneixement, protecció, regeneració, ordenació i gestió del riu en el context de transició cap a un model de vida més sostenible i d'adaptació al canvi climàtic. Un pla elaborat amb la complicitat de la ciutadania, de les entitats i d'altres institucions acadèmiques, econòmiques i d'altres actors que es puguin sumar al projecte de conservació. Quart, que els quatre ajuntaments, en base a aquest acord per promoure el pla, presentarem a l'Agència Catalana de l'Aigua aquesta iniciativa, així com altres instàncies que es considerin oportunes, com la Diputació de Girona, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava, el Consorci de les Gavarres o el Patronat de Turisme de la Costa Brava, entre d'altres. I cinquè, que els quatre ajuntaments cercarem i aportarem els recursos necessaris per redactar aquest pla i a partir d'ell executar-ne les actuacions en les fases, terminis i projectes que en resultin.
Molt bé, gràcies. En aquest cas és la moció que presentem conjuntament tots els grups del consistori, però m'agradaria fer-vos com hem arribat fins aquí, explicar-vos una mica com hem arribat fins aquí. Fa uns 5 mesos aproximadament les entitats Ardenya Patrimoni i Natura i el grup Natura Externa ens van demanar hora per poder parlar amb nosaltres, ens hi vam reunir, ens van explicar una mica el que en aquest cas es posava, el que és la moció, doncs bé, intentar protegir i regular el que és el Ridaura. Ens ho van exposar nosaltres vam pensar que nosaltres sols no podríem arribar gaire enlloc, i el Ridaura doncs comporta tot això, no? I a partir d'aquí els vam dir, si els altres ajuntaments també s'hi comprometen, nosaltres estem disposats també i veiem un projecte doncs molt positiu per al nostre entorn. A partir d'aquí ells van fer la feina, es van reunir amb els diferents ajuntaments, tots ho van veure positiu com nosaltres, i ens van trobar un dia a l'Ajuntament de Platja d'Aro, i a partir d'aquí amb els quatre alcaldes, i a més amb les dues entitats, i a partir d'aquí aquesta moció el que fa és intentar fer un paraigua perquè quedi aquesta entitat una mica protegida i pugui arribar doncs, a demanar subvencions, ajudes i suport en aquest cas per poder tirar endavant doncs, aquesta entitat conjunta amb els quatre ajuntaments. Aquí nosaltres, a part del Ridaura, també aquí tenim Ardenya Cadiretes, que també creiem que és un espai, i això també ho creuen també els altres ajuntaments i les dues entitats, creiem que és un espai que s'ha de regular i a més també el podem potenciar. I bé, a partir aquesta moció el que és el punt de sortida una mica perquè puguem començar a treballar amb aquest tema. Agrair en aquest cas, doncs, quan ens van presentar la moció, ho van presentar a tots els grups i tots s'hi han afegit i al final per això l'hem presentat conjunta. Ja està. En principi, si no hi ha cap comentari, voleu fer allò? Sí, endavant, Jordi.
No, senzillament agrair molt especialment a les dues entitats impulsores aquesta iniciativa. Pensem que és clarament positiva i necessària, i també doncs, aprofitar per agrair que s'hagi doncs, optat per poder-ho presentar conjuntament i mostrar aquesta unanimitat que celebrem. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Cap més? Doncs bé, passem a votació, si voleu. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs també s'aprova el punt per unanimitat. Va, doncs passem al 2.1.9. Seria moció del grup de Junts per Llagostera. Perdó, gràcies. Sí, molt bé, gràcies. Com deia, passem al 2.1.9, moció del grup de Junts per Llagostera, pel ple del 29/2/2024, del ple d'avui, per demanar l'adhesió a la ILP per la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català, per un mínim d'un 6% del PIB per a l'educació. En aquest cas, aquesta moció l'hem presentada nosaltres, però ens ha vingut des de un membre de Comissions Obreres i doncs, li passem en aquest cas perquè faci l'exposició.
Bon vespre, senyor Batlle, regidors, moltes gràcies per deixar-nos en nom de Comissions Obreres l'Esther Satorres, la coordinadora del sector Comissions Obreres d'Educació, i jo com a representant també dels sectors privats i concertats d'educació. És un honor estar aquí. El dret a l'educació com a dret fonamental és un dret prestacional públic. En conseqüència, l'educació és un bé que ha de ser finançat des dels poders públics de manera que garanteixin els recursos suficients per a un sistema educatiu orientat a la qualitat, l'equitat i la inclusió. La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, la LOMLOE, en el seu títol 8è, determina l'obligació dels poders públics de dotar els recursos econòmics necessaris per donar compliment a la llei. En concret, l'article 155.2 estipula que l'Estat i les comunitats autònomes acordaran un pla per incrementar la despesa pública en educació amb l'objectiu d'equiparar-se a la mitjana dels països de la Unió Europea. La disposició final segona de la llei 12/2009 del 10 de juliol d'Educació de Catalunya, la LEC, sobre el finançament general del sistema educatiu català, estableix el següent. El govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en educació. Ha de situar progressivament durant els pròxims 8 anys la despesa educativa a l'entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut. Aquesta disposició final segona de la LEC, que va entrar en vigor l'any 2009, recollia el compromís que el govern incrementaria progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu català, 1.035 milions d'euros de més en els primers 4 anys. L'actuació real dels respectius governs de la Generalitat al llarg de tots els anys posteriors a l'entrada en vigor de la LEC va ser l'oposada al compromís que s'havia assumit en aquesta mesura, retallada de 1.195 milions d'euros en els primers 4 anys. L'efecte combinat d'aquestes retallades quantitatives juntament amb un increment de l'alumnat del 17,9% va provocar que la inversió per estudiant per a docència directa en els centres públics catalans d'ensenyaments no universitaris de l'any 2018 patís un decrement de 983 euros per estudiant en relació amb el que es destinava el 2009 i en el conjunt de les universitats públiques catalanes signifiqués un decrement de 2.435 euros per estudiant. En paral·lel, la despesa privada, que representava les aportacions de les famílies, no ha parat de créixer en el total fins a arribar a Catalunya al 18,9% del total en els nivells no universitaris i un 44,3% en els ensenyaments universitaris, que pràcticament dupliquen les mitjanes de la Unió Europea, que són respectivament del 8% i 25% l'any 2020. Entre 2009 i 2018, el PIB català es va incrementar un 18,7% i, malgrat tot, la LEC s'ha incomplert sistemàticament i el nostre sistema educatiu públic ha patit un retrocés significatiu. Aquesta manca d'inversió educativa no ha permès avançar en la superació de greus problemes del nostre sistema educatiu català, com són l'abandonament escolar prematur, taxa del 16% l'any 2021, la segregació escolar per origen socioeconòmic, que afecta el 24,86% de l'alumnat català, que són indicadors de desigualtats educatives i que situen a Catalunya per sota de la mitjana europea, i a la vegada provocant la impossibilitat de desplegar el decret 150/2017 d'implementació del sistema educatiu inclusiu. Amb les dades actuals, la despesa pública que es destina a l'educació a Catalunya és del 3,82% del PIB del 2020. Estem molt lluny dels països europeus amb excel·lència en educació, que volem tenir com a referència. El sistema educatiu català necessita garantir tot un seguit de mesures. La reducció de ràtios grup professional i alumnat per unitat a tots els ensenyaments de règim general i universitaris, augmentant la despesa per alumne, la millora de les infraestructures educatives públiques, el desplegament complet del sistema educatiu inclusiu, el decret 150/2017, l'erradicació de la segregació escolar i augment dels recursos als centres, la reversió de les retallades per al personal dels centres educatius públics, l'equiparació de les condicions de treball de les treballadores i treballadors de centres concertats, la implantació de la coeducació en tots els àmbits educatius, l'establiment d'un servei de menjador universal i gratuït, l'establiment de plans de formació contínua, els recursos suficients per impulsar la immersió lingüística en llengua catalana, una oferta pública suficient per a l'etapa 0-3, la dotació pressupostària per garantir la creació d'oferta pública de places de formació professional suficient, la millora de l'oferta dels ensenyaments en règim especial, dansa, músiques, idiomes, ensenyaments artístics, esportius, etc., la qualitat de l'educació a l'escola rural i el nombre suficient de centres per compensar les desigualtats territorials, el foment de l'educació de les persones adultes, l'accés al lleure educatiu en condicions d'equitat per a tots els infants i joves, un increment considerable de les beques i ajuts per a l'estudi, un finançament suficient de la Universitat Pública Catalana que permeti desenvolupar una política universitària sobre la base de 4 eixos, recerca de l'excel·lència internacional, la formació basada en metodologies innovadores, la internacionalització del sistema universitari català i la transferència cap a la societat. L'ajust de les transferències a les corporacions locals i l'ajust de les transferències a les corporacions locals per atendre necessitats educatives a l'evolució real de costos i preus. Atès que l'educació és un dret de totes les persones, la seva garantia ha d'estar per sobre dels avatars conjunturals econòmics o polítics. Per tant, es fa necessari garantir el finançament del sistema educatiu català fent efectiu el compromís de despesa en educació d'un mínim d'un 6% del PIB de Catalunya i així aconseguir l'objectiu de situar-nos als millors estàndards europeus en l'àmbit educatiu. I proposem en aquest ple de municipal de Llagostera que instem a l'Ajuntament a adherir-se en aquesta iniciativa popular per a la proposició de la llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB en educació. Instem a l'Ajuntament de Llagostera a traslladar al Govern de la Generalitat la necessitat d'ajustar l'atenció de les necessitats educatives que s'estan cobrint des de l'Ajuntament a l'evolució real de costos i preus, tal com estableix la disposició addicional quarta de la LEC. I per últim, donar trasllat aquests acords a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats del món educatiu, als centres educatius ubicats al municipi i a totes les organitzacions de caràcter social de la localitat.
Molt bé, moltes gràcies per la teva exposició. Passarem en allò, en comentaris. Irene?
Bé, gràcies David per la moció. Nosaltres votarem evidentment a favor per un ensenyament de qualitat i just, que crec que és el que ens mereixem, i d'això en depèn molt el futur. Per tant, bé, gràcies i instaurem al govern i on faci falta el manifest. Gràcies.
Gràcies, Irene.
Sí, bé.
Dany. Anem de més a menys. Sí.
Doncs bon vespre. Això començo per felicitar-vos a aquest tipus d'iniciatives legislatives populars. Qualsevol iniciativa per incrementar la inversió educativa és sempre molt benvinguda per Esquerra, i és que en l'ADN del nostre partit i de forma molt especial hi ha la convicció que no es pot arribar a una societat justa i equitativa sense garantir la igualtat d'oportunitats educatives per tothom. Per això, sempre que hem tingut responsabilitat amb govern, un dels senyals d'identitat de la nostra acció ha estat precisament a la de garantir aquesta desigualtat d'oportunitats. Ja podríem parlar des dels enormes avenços en l'educació impulsats en temps de la República fins a l'acció dels diferents consellers i conselleres republicans en la dècada del 2000 fins a l'actualitat. Tots ells han destacat per impulsar importants increments en inversió educativa i la lluita contra les desigualtats educatives. Recentment, volem ressaltar la reversió de les retallades en educació. que a mans de la consellera Irene Rigau, entre el 2010 i el 2016, com comentaves, David, el pressupost d'educació va passar del 2010 de 5.300 milions als 4.600 del 2016, amb un decreixement, per tant, del 4,34 del PIB a un 3,65 a l'any 2016. Per tant, i partint d'aquest context, ens trobem a partir del 2016 fins al 2020 que hi ha hagut un increment progressiu en pressupost del Departament d'Educació en aquest període, amb consellers republicans al capdavant. Actualment, els pressupostos de la Generalitat, que s'aprovaran en breu, el Departament d'Educació superarà els 7.000 milions d'euros i recuperant aquest 4% del PIB que havien perdut amb les retallades. Per tant, estem d'acord que en un augment de pressupostos en educació i, de fet, en totes i cadascuna d'aquestes mesures que sí que presenta aquesta moció. Però el que volem que quedi clar és que l'actual govern d'Esquerra ja està treballant en aquesta línia. La reducció de les ràtios, si l'aposta de l'escola inclusiva, la millora d'infraestructures, la gratuïtat de l'educació infantil, amb I2, ja són mesures reals avui dia i que van en aquesta línia. Hem constatat també que des de l'Ajuntament de Llagostera podem treballar en aquest àmbit i que seria bo demanar un compromís a l'actual govern cap a mesures que ja vam iniciar l'anterior mandat i que van en aquesta direcció, com el foment de l'educació 360 i el desplegament del pla estratègic, que sí que garanteix i el desplegament del pla estratègic, garantir i agilitzar les beques per a tots els infants i joves en activitats extraescolars, casals i material escolar, o el fet de vetllar per la qualitat de la llengua catalana en l'àmbit esportiu i del lleure. Tot aquest conjunt d'activitats podem fer també des de l'Ajuntament. Per tot plegat, amb la posició d'Esquerra de Llagostera en aquest àmbit sempre serà positiva i amb ganes de sumar. Per tot això, el nostre vot serà a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Dani. Ara sí, Jordi.
Gràcies. Agrair també als companys de Comissions Obreres, en aquest cas, aquesta iniciativa. I, bé, per part nostra comentar que hi estem absolutament d'acord, però també que ens sorprèn, o sigui, ens grinyola aquesta unanimitat que veiem avui aquí, sobretot també aquest, com no podria ser d'una altra manera, no? Si parlem de política autonòmica, en aquest cas, no? D'àmbit autonòmic, hem de situar en aquest context, no? Llavors, entenem que és senzill des de l'àmbit local donar suport a qualsevol iniciativa que demani més recursos, però hem de ser crítics, no? I una mica en la línia del que apuntàveu els companys d'Esquerra, no? Recordar que els governs de Convergència i Unió i de Junts, o sigui, des de l'aprovació de la LEC fins avui, en grandíssima part, no? Doncs educació i els pressupostos globals en general han estat en mans de governs exclusivament, doncs, de Convergència i Unió, de Junts o compartits, no? I per tant, això, comentar que ens grinyola i que ens sorprèn. Jo, les dades que tenia jo no són exactament les que comentava en referència al PIB, després haurem de fer un moment una regla de tres. A mi, les dades que tinc recollides parlen d'aproximadament que estem al 3%, però bé, en tot cas estem a milers de milions encara lluny d'aquest 6% del PIB que marcava la LEC, no? I bé, en aquest sentit, doncs, ja dic, per posar una mica l'accent aquí i a la responsabilitat política que tenen, doncs, els diferents grups en l'àmbit autonòmic, accentuar, remarcar això, no? Que en el cas de Junts ho portava el programa electoral de les eleccions del Parlament, o sigui, hi havia diferents mesures que es marcaven com a destacades, com a estrella, no? Una era aquesta, per exemple, hi havia d'altres de caràcter social, hi havia, per exemple, doncs, la creació d'un banc públic, falta menys d'un any segurament perquè s'acabi la legislatura, hem vist un govern de Junts i Esquerra, durant aquest temps el govern per part de Junts no hem vist accions en aquest sentit, i ara des de l'oposició tampoc, s'acaba d'anunciar un pacte de pressupostos i el que hem vist per part de Junts i també del PSC és una insistència que en cap cas, doncs, no va en aquesta línia, no contempla la més que necessària i imprescindible inversió en educació, sinó que bé, parlem doncs, de Hard Rocks, de Quarts Cinturons l'any passat, en aquest cas doncs, actualment també doncs, d'ampliacions d'aeroport. I no només això, sinó que estem en plena batalla política contra les polítiques redistributives que acaben fent possible i sostenint els serveis públics bàsics que tenim i hi ha prou migrats. No? Per tant, com a grup, evidentment, ens volem sumar i agrair aquesta iniciativa, però també volem apuntar aquestes contradiccions que ens semblen difícilment amagables. Qualsevol diria, no?, que per part de determinats partits el que es busca quan venen eleccions és aconseguir els vots de la gent treballadora per després acabar governant en favor de la minoria rica. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Àlex?
Bé, jo també ens sumo l'agraïment de presentar aquesta moció. Nosaltres estem d'acord que iniciatives que aquestes són potents i hem de continuar amb la lluita. Evidentment que hi votarem a favor. Merci.
Molt bé, si no res més, passem a votació. Doncs, vots en contra, abstencions i vots a favor. Bé, doncs aprovem el punt per unanimitat. Felicitats. Bé, passem al 21.10. Sí, també. Tothom va de l'oli, avui, amb les mocions. Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs passem al 2.1.10. Moció dels grups municipals de Junts per Llagostera, PSC per Llagostera, CUP Alternativa per Llagostera i Esquerra per Llagostera del ple 29/2/24 sobre el finançament de l'ens local. Ja.
En els darrers 10 anys, la nostra societat ha patit l'impacte negatiu de diverses crisis que han requerit modificacions legislatives i pressupostàries ad hoc que intentaven minimitzar el seu impacte en el dia a dia de la nostra ciutadania i assegurar la prestació dels serveis que garanteixin l'estat del benestar d'una manera inclusiva. En aquest sentit, els ens locals hem acumulat en una dècada una legislació lesiva contra l'autonomia local que es va concretar en la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. La Covid-19 i la guerra d'Ucraïna, amb la conseqüent i actual crisi que ha provocat un augment del preu de les matèries primeres i, en general, l'increment del cost dels serveis i inversions que es donen o s'impulsen des dels ens locals. D'altra banda, és necessari remarcar la important disminució d'ingressos que ha representat per a molts ajuntaments la recent reforma de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys urbans. A més, s'ha requerit als ajuntaments el retorn dels ingressos recaptats per aquest impost que estaven subjectes a reclamació als ciutadans afectats. Totes aquestes decisions que s'han pres a nivell europeu, estatal i de Catalunya han tingut com a destinataris els nostres veïns i veïnes i els ens locals com a gestors a primera línia de la seva aplicació.
Aquestes circumstàncies han posat a prova la solidesa del sistema de finançament dels ens locals i hem pogut constatar que s'ha agreujat la situació, que ja era prou precària, de manca de recursos, d'atribució continuada d'obligacions sense finançament, d'assumpció del principal esforç en el compliment de les mesures per reduir l'endeutament públic, etc. L'augment del cost de les matèries primeres ha repercutit en les adjudicacions i en els complements que han comportat la seva execució. Molts dels projectes que s'han vist afectats estan vinculats a les subvencions d'altres administracions, que no s'han augmentat, assumint els ens locals directament el sobrecost. Els ens locals de Catalunya hem hagut de recórrer les poques figures impositives que disposem per fer front a aquestes circumstàncies. La resposta del legislador ha estat inexistent i els governs a nivell europeu, estatal o català que han incomplert respectivament la Carta d'Autonomia Local, la Constitució i l'Estatut de Catalunya, que obligava l'aprovació d'una llei de finances locals, han habilitat mesures restrictives pel deute, d'una banda, i a subvencions conjunturals que, en cap cas, solucionen el dèficit estructural de finançament dels ens locals i una distribució dels ingressos que no es correspon amb aquestes obligacions. A més, cal abordar de forma definitiva un finançament dels diferents territoris de l'Estat més transparent i just, que acabi amb l'actual dèficit fiscal de Catalunya, que és un greuge afegit per a la ciutadania.
Estem posant al límit la pressió fiscal a la qual estan sotmesos els nostres conciutadans en una etapa de crisi socioeconòmica continuada. El repartiment entre les diferents administracions que es fa per part de l'Estat dels tributs i dels ingressos no es correspon a les competències i responsabilitats que actualment tenen els ens locals respecte a les altres administracions. És per tot això que l'Ajuntament de Llagostera proposa l'aprovació de la present moció amb els següents acords. Primer, instar al Congrés, al Senat, el Parlament de Catalunya i els governs de l'Estat i de la Generalitat a una reforma estructural del finançament dels ens locals, que asseguri el compliment dels principis de suficiència financera. Segon, impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, per una banda, amb el govern de l'Estat per una altra i les entitats municipalistes més representatives, per establir les bases del nou sistema de finançament local. Tercer, mentre s'acorda el nou sistema de finançament local, cal habilitar de manera conjuntural un repartiment més equitatiu dels tributs i dels ingressos de l'Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències, la prestació de serveis impropis i resolgui la nul·la capacitat de sistema de finançament actual per a donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania.
Quart, instar el govern de l'Estat a impulsar conjuntament amb els diferents territoris de l'Estat un nou sistema de finançament just i equilibrat que acabi amb el dèficit fiscal o es creï un topall màxim de solidaritat envers l'Estat, seguint els models més avançats d'Europa, amb regles explícites i claredat de xifres, i que garanteixi tots els ciutadans reben les mateixes prestacions i serveis. Cinquè, instar el govern de l'Estat a derogar l'ARSAL, l'objectiu que perseguia inicialment aquesta llei, parcialment ja derogada, no té avui cap sentit i limita a l'autonomia local a l'hora de donar resposta als reptes actuals. Està també modificar la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la manera que la seva aplicació se suavitzi i flexibilitzi perquè les entitats locals disposin de major autonomia a la despesa pública. Sisè, instar el govern de la Generalitat que constitueixi una comissió amb les entitats municipalistes més representatives per treballar conjuntament els continguts per l'avantprojecte de la llei de governs i financers locals de Catalunya. En aquesta proposta cal afrontar, entre altres prioritats, el finançament dels consells comarcals. Setè i darrer, comunicar els presents acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, al final cap, això és una moció que hem presentat tots els grups polítics representats en el consistori i és bastant lògic, però al final cap és el finançament dels ens locals que sempre hem mancat i a més hem tingut retallades. Si hi ha algun comentari, no? Ens passem a votació, si voleu. Doncs vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs aprovem el punt també per unanimitat. Bé, passem al 11. Moció del grup de CUP Alternativa per Llagostera de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per la seva sobirania alimentària. Jordi?
Sí, gràcies. En el cas d'aquesta moció hem fet una petita modificació de consens. Llegeixo el redactat final. Considerant que el sector agrari viu des de fa anys en una crisi permanent agreujada per factors com la sequera i els augmentos dels costos de producció que han portat el sector a un punt de no retorn, reconeixent que les dificultats que afronta el sector tenen el seu origen en el sistema econòmic capitalista i la globalització, en què les grans cadenes de distribució i les empreses agroindustrials exerceixen una pressió constant per reduir els preus de compra al camp, fins i tot per sota del preu de cost, amb l'objectiu de maximitzar els seus beneficis, i que la situació es veu agreujada per les importacions de productes agrícoles de països amb normatives sanitàries, fitosanitàries i de benestar animal menys estrictes que posen en desavantatge la producció local, denunciant que el resultat d'aquest cúmul de circumstàncies és que les explotacions cada vegada hagin de ser més grans i intensives per ser viables, provocant la desaparició de les petites i mitjanes, i que això porta un augment dels impactes ambientals, el despoblament rural i a la davallada de la pagesia, que ha perdut més de la meitat de les explotacions en les darreres dècades, alertant de l'envelliment del sector i de la manca de relleu generacional degut a les dificultats per accedir a la terra, les grans inversions requerides i les dificultats econòmiques per les quals passa el sector, assumint que davant la crisi climàtica i la sequera és imprescindible emprendre mesures i polítiques que evitin l'agreujament de la situació del sector, apostant per un model agroalimentari que promogui la sobirania alimentària i concentri beneficis en la pagesia i el consumidor en comptes de les grans empreses, i reconeixent la falta de voluntat política per part dels governs per revertir aquesta situació i la necessitat d'adoptar mesures que simplifiquin la càrrega burocràtica, assegurin el pagament de les ajudes sense retard i materialitzin les promeses de subvencions per a la modernització dels sistemes de rec. Per tot això, l'Ajuntament de Llagostera adopta els següents acords. Primer, expressar el suport ferm de l'Ajuntament de Llagostera a les mobilitzacions de la pagesia. Reconeixem la importància de defensar els interessos del sector agrari i la sobirania alimentària. Segon, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a adoptar polítiques actives per revertir la crisi del sector agrari, incloent mesures per alleugerir i simplificar la càrrega burocràtica, frenar la competència de la importació exterior beneficiada per normatives menys estrictes, garantir el pagament de les ajudes sense retard i promoure la modernització dels sistemes de rec. Tercer, promoure des de l'Ajuntament polítiques de suport a la pagesia local i establir línies de col·laboració amb les entitats del sector agrari, sindicats agraris, cooperatives i associacions de productors locals per identificar les necessitats específiques del sector en el municipi i treballar conjuntament en la implantació de solucions. Quart, exigir la revisió i, si és necessari, la modificació de les normatives que dificultin la viabilitat de les petites i mitjanes explotacions agràries, incloent les relacionades amb la regulació de l'ús de la terra, les normatives ambientals aplicables a l'agricultura i els processos de certificació. Cinquè, notificar els acords d'aquesta moció al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, així com els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, per tal de reforçar la necessitat d'actuació urgent davant de la crisi del sector agrari.
Molt bé, gràcies Jordi. Irene?
Bé, doncs agrair la presentació de la moció i la modificació d'aquell apunt que no estàvem no d'acord, sinó que era una mica inviable pel tipus d'ajuntament. Esperar que les manifestacions i totes les mocions i tot allò que s'està potenciant ara perquè puguin tirar endavant la pagesia no quedi amb res. Esperem que la seva lluita arribi a fi i no es deixi morir. Estan passant realment malament i des d'aquí donarem tot el suport a nivell de poble de tot allò que puguem. Vale.
Gràcies, Irene. Vosaltres?
Des d'Esquerra Llagostera volem donar suport a la moció presentada pel company de la CUP Alternativa, com també hem donat i donarem suport sempre a les mobilitzacions del sector primari a Catalunya. La pagesia és un sector clau per la vida i pel país. Hem de ser conscients que sense els pagesos i els ramaders no tindríem un plat a taula, però tampoc tindríem una gestió del territori com la que tenim. En el cas de Llagostera, com tots bé sabeu, tenim una gran extensió de terreny, on combina un mosaic de boscos i de camps. Per poder preservar tot aquell llegat natural, rural i històric, necessitem pagesos i pageses que ho treballen, en tinguin cura i s'ho estimin. Però a part de tota aquesta feina que es fa, també necessitem polítiques que vagin cap a aquest sentit, acompanyant i donant suport a tot el sector, ja que d'aquestes polítiques dependrà la supervivència de la pagesia i de la ramaderia catalana. Per això, des del grup municipal d'Esquerra Llagostera votarem a favor d'aquesta moció, perquè creiem, primer de tot, que és necessària i perquè també va en la línia de les polítiques que es fan des del govern de la Generalitat. Però també hem de ser crítics amb les polítiques que ens venen determinades des de l'Estat i d'Europa, que la gran majoria de vegades no van cap a aquest sentit i partits catalans aquí presents hi voten a favor, perjudicant greument la pagesia catalana. I ja per acabar, dir que l'anterior equip de govern va posar en marxa el Consell de Pagès, on hi havia una representació dels grups municipals, gent del sector i persones que viuen a pagès. I ho explico en passat tristament perquè l'actual equip de govern ja ens va comentar que no el convocarien més. Creiem que és un error, que era una bona eina per acostar totes les demandes del sector a l'Ajuntament. Esperem que amb aquesta moció i amb tot l'impacte obtingut, com ha dit la regidora de Pagès en els darrers mesos, es consideri aquesta decisió i es torni a convocar el Consell de Pagès. Crec que des de l'Ajuntament podem fer molt bona feina, a part de totes les altres institucions. Moltes gràcies.
Gràcies, Aniol. Àlex?
Sí, nosaltres també ens adherim a aquesta moció i votarem a favor, evidentment. La lluita ha de continuar i esperem que s'arribin acords properament. Merci.
Gràcies, Àlex. Jordi?
Sí, molt breument. M'afegeixo al lament sobre el Consell de la Gent de Pagès. Sí que és veritat que, evidentment, aquest Consell era molt més ampli que el sector primari en si, no? Sinó enfocat a tota la gent que viu, que vivim en l'entorn rural, no? però que evidentment doncs, és allà on hi ha també tota la pagesia. I només per això com a matís, la qüestió de que el que hem tret no pensem que fos inviable, en cap cas, no? El que sí que creiem és que també, doncs, en primer lloc, doncs, prioritzar evidentment que es pugui aprovar aquesta declaració que pensem que és important, no? Amb tot el que ja conté, i també pensem doncs, que com a grups proposants de mocions també és bo que concretem al màxim, no? Llavors, potser una mica una declaració d'intencions a nivell de les accions que es poden dur a terme des de l'Ajuntament molt àmplia i poc concreta, de manera que mica, els deures que ens posem nosaltres és que aquestes qüestions més concretes i per demostrar que són factibles i viables doncs, poden ser motiu, doncs, per exemple, de properes mocions o de properes propostes en altres àmbits. Per tant, doncs bé, enteníem que era poc assumible potser, no? com a mesures concretes, però que no estaven gaire desenvolupades. No? I senzillament agrair a tothom aquesta unanimitat. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Un comentari? No? Doncs bé, passem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, també aprovem per unanimitat. Passem al 2.1.12. Assabentat el Pla Anual de Control Financer 2024.
Sí, doncs bé, el Pla de Control Financer és el pla, diguem, que estableix les eines de control per part de la funció interventora dels números diguem, de la salut econòmica financera de l'Ajuntament. Aquest pla recull diverses accions que són obligatòries i algunes que són seleccionables, i en tot cas, diguem, dins del pla anual que donem a compte avui estan detallades totes elles.
Bé, aquest punt no s'ha de votar perquè era més donar a fer assabentar, i llavors doncs, passaríem al següent. Seria el punt 3, que seria acords d'urgència. Acords d'urgència n'hi ha dos, val? I primer de tot hauríem de votar l'urgència. Votem l'urgència, abstencions, perdó, vots en contra, abstencions i vots a favor. Va, votem l'urgència per unanimitat. I ara passaríem al primer punt de l'urgència, que seria un reconeixement extrajudicial de crèdit.
Sí, com fem habitualment en els darrers plens, passem a aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de les omissions de la funció interventora. Dic que aquesta vegada surten en dos blocs. Això és degut a que n'hi ha uns que, diguem, es pagaran un cop incorporats els romanents i liquidat de l'exercici del 2023. El que passa és que hem preferit passar-ho per ple ja, perquè així no havíem d'esperar en el ple de març si podíem fer la incorporació d'aquests romanents i, per tant, procedir al pagament d'aquestes factures abans. En total aprovem un total de 132.883,43 euros. Aprofito també per posar al dia, com fem últimament quan parlem del REC, de totes les licitacions que tenim en marxa actualment. Ens vam comprometre que ho faríem i que aniríem posant en coneixement doncs, de com anàvem avançant amb les licitacions i la nova forma de contractació. Dic que en fase d'aprovació de la licitació tenim el contracte de subministrament de carburants en dipòsits municipals, que en fase d'obertura de sobres tenim el contracte de servei de monitoratge d'activitats d'adults i que amb contractes adjudicats tenim el servei de monitoratge de les llars d'infants municipals, el subministrament de benzina sense plom en estació de servei, el subministrament de gasoil en estació de servei, l'abastament d'aigua Selva Brava, el contracte de servei de socorrisme de les piscines municipals, el contracte de serveis de gestió de la nòmina, l'enrendament mitjançant concurs públic de 3 habitatges destinats a lloguer social, la contractació, i en aquest cas afegits, diguem, als acords marcs de l'ACM, del subministrament d'uniformitat de la policia local, del control i seguiment d'execució del contracte d'enllumenat públic i del subministrament i manteniment d'aparells i associats de desfibrilació, i també la contractació del subministrament i manteniment del sistema de videoacte. També dic que en preparació de la licitació tenim el contracte del servei de manteniment de càmeres de videovigilància, tenim el servei d'atenció veterinària per a la cura i esterilització de gats, el servei integral de manteniment i recollida de mini deixalleries urbanes, les obres de reforma de la cuina de la llar d'avis, el contracte de subministrament del programa DRAC, el servei de casal artístic d'estiu, també la redacció dels plecs de manteniment dels edificis municipals i a través de l'acord, diguem, acords marcs de l'ACM, la modificació del POUM en relació als terrenys del castell de Montagut, l'arrendament d'un camió volquet amb grua per a la brigada municipal i també tenim engegats la concessió de serveis de la zona esportiva de la Canyera un cop establert i el contracte de subministrament dels productes per la piscina municipal i el servei de manteniment. Això ho fem, diguem, perquè diguem que s'està fent molta feina, vull dir, els serveis tècnics sabeu que bé, tenim, diguem, i però que consti, diguem, que hi estem treballant, que continuem abordant tot el tema de les licitacions, de la contractació, sumant-nos en l'acord marc de l'ACM quan ho creiem que és la millor opció, però que evidentment doncs no podem evitar de moment encara que continuïn passant diguem que continuïn existint aquestes omissions i per tant havent de passar per ple aquests rec.
Molt bé, gràcies, Adrià. Eduard?
Sí, nosaltres, com venim fent aquests últims plens, no ens oposem, no? Ens abstenim, entenem que en molts casos és necessari, per tant, simplement, ara quan repassaves totes les licitacions, ens ha cridat atenció aquesta de l'abastament d'aigua a Selva Brava, si ens ho poguessis explicar en què consisteix. Merci.
Aquí, Jordi, no sé si tu podries concretar una mica més, perquè aquesta llista... Ma.
És la canalització que va fins a Selva Brava.
Ah.
Sí, l'he ficat abastament. L'he ficat jo el títol aquest, però és la canalització de Selva Brava.
Vale. No, simplement ens ha sorprès com semblava una justificació del que s'està fent per avançar cap a evitar les factures... Però aquesta ja es feia igualment abans.
Sí, entenc que, en tot cas, aquí que li havia demanat tant en Jordi com els llicers, entenc que tot això venia també doncs, perquè s'ha contractat la direcció d'obra, que també s'ha fet a través d'acords marcs de l'ACM, per tant, tots els acords, el d'arqueologia, tot això, diguem, que hi anava vinculat.
Ho deia en aquest sentit, de que, clar, evidentment, moltes dels que has nombrat ja es feien licitacions amb anterioritat.
Sí, en aquest cas aquesta és perquè s'ha fet, s'ha acabat ara, perquè hem fet tota la licitació i ara, totes les contractacions, vull dir que per això estava en el llistat, no perquè estem treballant, perquè ja està adjudicat, sí, correcte. Val, si no hi ha res més, doncs passem a votació, vots en contra, abstencions i vots a favor. Val. Doncs queden 8 vots a favor i 5 abstencions. Molt bé, passem al segon punt. Aprovació inicial de l'establiment de servei municipal d'esports del complex La Canyera al municipi de Llagostera. Jordi?
Sí, aquest és un procediment...
Perdó. Primer de votar l'urgència. Pensava que havíem... Amb l'altre havíem... Sí, l'havíem votat en bloc i no, en aquest cas d'allò. Doncs votem l'urgència d'aquest punt. Vots en contra, abstencions i a favor. Doncs va, votem l'urgència a favor per unanimitat. Doncs bé, ara, doncs, com dèiem, el punt és aprovar inicialment l'establiment de servei municipal d'esport del complex La Canyera al municipi de Llagostera. Ara sí, Jordi.
Sí, aquest és un procediment jurídic necessari per poder fer la concessió de serveis d'aquesta zona esportiva. Com sabeu, es va intentar el 2023 fer la concessió, va quedar deserta. Llavors, bé, hem estat estudiant totes les opcions i sembla que hi ha molt d'interès en que això pugui tirar endavant i de fet és tota la nostra intenció. Llavors ho volem fer molt ben fet, per fer-ho molt ben fet hi ha tots uns terminis i procediments judicials que entenem que a part de que estarà ben fet també ens ajudarà a establir aquest servei i que aquesta concessió tiri endavant i ho puguem aviat gaudir de la zona com mereixem tots. I bueno, no sé si per acabar-ho d'aclarir, perdó, això aviat, és a dir, quan hagin passat aquesta exposició pública d'aquest establiment del servei, es podrem ja fer el concurs de la concessió, que serà properament, és a dir, és un pas primer.
Molt bé, gràcies, Jordi. En aquest cas és Sílvia.
Sí, mira, en Jordi ho ha dit molt bé, ho volen fer molt ben fet.
i per aquest motiu i entenent també l'urgència no hi votarem en contra, però per fer-ho molt ben fet segurament hi hauria alguns retocs a fer en el reglament. Alguns segurament són manies meves heredades d'en Toni, però hi ha algun ús de llenguatge gens inclusiu en el redactat d'aquest reglament, un parell de faltes d'ortografia que hagi detectat llegir amb transversal i gramaticals, unes quantes més. Llavors això per mi és important. Llavors, anant més al detall, hi ha les, es parla de les pistes de petanca, que si no m'equivoco n'hi havia hagut fins a 3 i crec que no en queda cap. Els, hi havia els separadors de fusta i algun era de ciment. En tot cas, almenys en una i mitja d'aquestes pistes de petanca, ara mateix ja en gronxadors els que hi havia a la plaça Vells, que va ser una de les un dels intents que vam fer doncs, en l'anterior mandat de poder dinamitzar aquella zona, van anar a vetar-hi totes aquestes instal·lacions allà. Si parlem de les pistes de petanca, per exemple, que no hi són i que potser és que hi tornaran a ser o en queda una, hi ha només dos, a l'article 8 hi ha només dues coses a tenir en compte, que és la pista d'ús lliure i que és obligatori que els usuaris portin el seu propi material, però per exemple amb el club de petanca es havia treballat amb ells que en el cas de que hi existís club de petanca ells tindrien prioritat d'ús davant d'usuaris externs, potser això s'hauria de tenir en compte. Són cosetes d'aquestes, detalls que més endavant segurament es poden retocar. Llavors, el fet, per al que fa, per exemple, a l'ús de les piscines, hi ha una normativa escrita, evidentment, segurament, evidentment no va passar pel ple en el seu moment, perquè ja vam parlar doncs, de les dificultats que hi hem tingut, però hi ha una normativa escrita que era per les dues piscines, i aquí només té en compte alguna cosa. Aquella normativa estava escrita en termes positius, entenc que és una mania meva, sempre això, però estava escrita en termes positius i aquí per exemple trobem que no es permet l'entrada de menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat, però no parla de que les persones majors de 14 anys i fins a 18 han de fer-se o han de signar a la família una autorització perquè puguin entrar sols, que és una qüestió que protegeix a l'Ajuntament. En el cas de l'abonament, en el cas de l'entrada d'un sol dia, per exemple, és molt difícil de controlar això. Però era una de les coses que funcionaven i anaven bé. Ho dono com a tall d'exemple. O parla de que no es pot menjar cap mena d'aliment al recinte de la piscina, ni begudes ensucrades que fomenten les formigues i porten problemes per el control de les plagues, que és una de les altres coses que hi havia, no? Llavors, hi hauria més cosetes, Es parla molt sovint dels nens, els nens, estem en un moment en què parlem d'infants, que és un terme més inclusiu. Entenc que són manies meves, però a mi em grinyola en aquest sentit. I així només és una repassada ràpida, però en cap moment parlem de les barbacoes. Les barbacoes és un espai superimportant de les piscines i no fem un reglament. Les barbacoes que requereixen quelcom molt específic pel que fa a la prevenció d'incendis i que va subjecte a una normativa superior a la nostra, que és la prohibició d'incendis, el delimitar zones, possiblement les nostres barbacoes, potser ho podria afirmar, les nostres barbacoes no estan complint amb gaires condicions de seguretat, no estan tancades. Jo n'era conscient en el seu moment i vam intentar començar a revertir aquestes coses. Llavors, tot això tampoc ho veig aquí. I entenc que el títol ens diu molt clar per què no passa, perquè aquí estem parlant d'un reglament d'un complex esportiu, però obviem la paraula recreatiu, que és el que realment és, i semblaria, en el moment en què jo treballava, i dic jo perquè en aquest moment era la regidora, treballava amb el que vam proposar, o amb el que volíem iniciar a proposar, era un terme important parlar de recreatiu. Dit això, nosaltres no volem posar cap fre, entenem perfectament la urgència. De fet, nosaltres vam veure aquesta mateixa urgència i vam intentar solventar la situació també d'aquesta manera, no? Potser no vam fer-ho exactament igual, però també vam intentar solventar aquesta situació. Per tant, entenem la urgència, entenem que és important que aquesta zona comenci a moure's. Per aquest motiu no votarem en contra, no posarem pals a les rodes, en podem parlar més endavant i sempre hi pot haver-hi una modificació de qualsevol d'aquestes circumstàncies. El que és important és que pugueu fer, es pugui fer la licitació, pugui sortir, puguem tenir l'oportunitat novament a veure si aquesta vegada doncs, hi ha sort, no com l'anterior que no vam tenir, que es pugui ocupar, i per aquest motiu ens abstindrem. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies Sílvia. Jordi?
Sí, en el nostre cas també ens abstindrem per motius diferents, tot i que segur que el que s'ha exposat doncs, dona peu a que es pugui parlar i ens agradarà si és així. Nosaltres bàsicament, o sigui, bueno, en primer lloc també agrair, no, que es vulgui doncs, abordar aquesta qüestió i amb la màxima celeritat, entenem que és així i sabem que tampoc ha sigut una qüestió senzilla, no? Per tant, doncs, això ho agraïm. Per part nostra, bàsicament és que entenem que ja es dona per fet doncs, una gestió indirecta. En el reglament en si doncs, tampoc no s'aborda això, no? Doncs, una qüestió de condicions, etc. I de cara a això, no? Doncs, a incloure una licitació, un contracte i per tant doncs, una gestió privada d'aquest espai públic, doncs, davant d'aquest desconeixement, que possiblement sigui la millor opció, eh? Però no tenim doncs, aquesta informació, per tant d'entrada ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Jordi?
Jo, sí, bueno, per contestar una mica, si puc, aquests temes del reglament, bé, entenc que es podran revisar. El que estableix el servei són serveis que un ajuntament pot oferir. Llavors, per exemple, per això tampoc veureu el tema del bar, és a dir, no parla del reglament del bar, perquè un ajuntament no ha d'oferir un servei d'un bar. És a dir, el que estem establint és el complex, és a dir, sí, la zona esportiva. Llavors, com ja no tenim, us explicarem més dels tècnics, si voleu, perquè de fet ens ha fet una empresa, llavors, pel tema de les barbacoes és el mateix, que m'ha parlat del tema de les barbacoes, Sílvia, i és una mica el tema del bar, ens passa el mateix. El que es fa aquí és aquest establiment del servei, i el que fa aquest projecte és explicar-nos que és un espai que és deficitari, que no, és a dir, ha quedat desert, és a dir, explica una mica tota la història de com s'ha gestionat fins ara, i llavors ens explica que aquest ajuntament, és a dir, el que fa aquesta empresa, no, és fer una fotografia i dir que potser ells proposen, que tampoc és obligat, és una proposta, però et diuen, és a dir, el que votem aquí és aquest projecte que ens explica que ells proposen que sigui aquesta gestió indirecta, tot i que és un establiment de servei, perquè també es considera que és diferent un establiment de servei que una concessió com a tal, perquè l'Ajuntament, és a dir, i a través d'aquest reglament i d'aquesta concessió tenim el poder de regular què passa amb aquest servei, per exemple, entre d'altres, els preus públics d'aquestes instal·lacions esportives, o què passa amb aquest reglament. Si nosaltres no féssim aquest establiment del servei i féssim una concessió directa, seria el gestor el que decidiria exactament totes aquestes coses, serien preus privatius o privats, ara no sé exactament la paraula, i llavors bueno, el que fa això és una proposta, i llavors el següent pas serà fer l'estudi de viabilitat. És a dir, hi ha com tres passos, aquest és només l'establiment del servei, que és aquesta proposta que ens diu que potser la millor forma seria aquesta, llavors hi haurà un estudi de viabilitat que sí que ens dirà exactament quina viabilitat té i aquesta gestió indirecta amb quins números s'hauria de moure, i finalment les bases del concurs d'aquesta licitació de serveis, d'aquesta concessió de serveis, perdó. No sé si he contestat.
Gràcies, Jordi. Un comentari?
No, Jordi, entenem, entenem perfectament el que estem fent i per això no hi votem en contra, sobretot perquè tingueu la llibertat de provar-ho, s'ha d'intentar, vull dir, és una zona de dificultat enorme de gestionar, però, per exemple, dius, no podem parlar del bar, no podem parlar de les barbacoes, entenc que ha canviat la mirada, perquè si tornem a fer el que havíem fet, aquella ja la vam provar, no va funcionar, entenc que ha canviat la mirada i que és positiu que això passi per tornar-ho a provar, però en el reglament del complex hi poses que no es pot subministrar ni vendre alcohol, i això anirà en contraposició, en que dins del complex hi haurà un bar que, som a Llagostera, no ens equivoquem, si no veus alcohol, llavors bueno, és aquestes coses que ens fan grinyolar i no passa res, vull dir, tirem endavant i provem-ho perquè ens fa falta.
Bé, justament aquest punt el vam estar parlant i és veritat, és a dir, no, és una mica el que et deia, el que recull aquesta zona, és a dir, és la zona del complex esportiu i el bar com a tal no el podem regular, és a dir, dintre el bar, és a dir, en el bar s'hi podran consumir és a dir, doncs menjar, begudes alcohòliques, el que faci falta. De fet, també hi haurà un punt, és que posa una coletilla, ara no sé dir quin és, amb el tema del tabac, per exemple, que diu no es pot fumar en tot el complex esportiu, excepte, no sé com s'explica, no? En el... Sí, en les diferents zones que en aquell moment es consideri, és a dir, que quan es concedeixi l'espai, el concessionari, no sé com és la paraula, podrà posar, no? Aquesta normativa, per exemple, és a dir, està prohibit fumar tot el complex excepte la terrassa del bar, o passarà el mateix amb les begudes alcohòliques. El que sí, bé, és una mica això, que hi ha aquestes coletilles que sí que faran possible quan es faci les bases del concurs. Però merci per les aportacions.
Gràcies, Jordi, i també Sílvia per, bueno, la sensibilitat en aquesta de reconèixer que si més no ho hem de provar d'una altra manera, no vol dir que surti, però nosaltres, bueno, pensem que pot ser una possibilitat per poder-ho engegar. Molt bé, si no hi ha res més, ho passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Va, 7 vots a favor i 6 abstencions. Va, doncs bé, ja hem acabat, doncs, els acords d'urgència i passaríem al control de gestió municipal. El 4.1 seria donar compte de les resolucions d'alcaldia d'acord de la Junta de Govern local.
Es dona compte al ple dels decrets d'alcaldia que s'han dictat des del dia 2 de gener de 2024 fins al dia 31 de gener de 2024. Així mateix es posa a disposició els acords de Junta de Govern local del 18 de gener de 2024 al 15 de febrer de 2024.
Molt bé, gràcies, Jordi. Doncs passem al 4.2, que són informes d'alcaldia. En aquest cas comences tu, Àlex.
Merci. Bé, volíem comentar que ahir vam fer el primer Consell de Promoció Econòmica, on l'oposició també va tenir l'oportunitat de poder-hi participar. Estem contents perquè, de fet, va sortir moltes propostes per part dels comerciants i empresaris de Llagostera. Nosaltres vam exposar idees, projectes que tenim, vam parlar sobretot els serveis que oferem des de l'àrea, però ens va agradar molt la participació que va haver-hi finalment. Hem agafat moltes idees i, de fet, avui ja hem tingut reunió a l'àrea, hem començat a enfocar una miqueta les propostes que vam demanar des d'un nou botiguer, des de comerciants, des d'empresaris i de més. Comencem a treballar, properament us explicarem una miqueta com anirem enfocant aquestes idees i aquests projectes. Després també volíem destacar que estem ja pràcticament acabant ja les obres de millora de l'oficina de l'estació. Com heu pogut veure les darreres setmanes, s'està pintant per fora la façana, s'ha arreglat el totxo rosegat, que estava bastant malmès, però interiorment també s'ha fet unes millores bastant importants. Sobtarà quan el dia que aneu el canvi que hi ha hagut. De fet, avui he anat, hi ha hagut un canvi molt sobtat, m'ha sobtat bastant, cares a... El personal treballarà d'una manera més còmoda i que la ciutadania, la gent que vingui, veurà una mica més recollit i començarem a modernitzar una miqueta també l'àrea, posant, com es va comentar en el moment de pressupostos, que es posaria una pantalla, ahir també ho van comentar, per anar començant a eliminar plafons. Continuem treballant-hi aquí i després volíem comentar també que continuem treballant amb el pla estratègic, s'està fent la redacció del pla estratègic a través de l'àrea de la promoció econòmica, lligat i treballant conjuntament amb la UDG, la Universitat de Girona, està lligat als ODS, el que comúment coneix la gent com a Agenda 2030, hem fet un grup focal de treball on van participar-hi el govern, també van treballar conjuntament amb els caps d'àrea i properament us convidarem a l'oposició també a poder-hi participar. Ja estaria, merci.
Gràcies, Àlex. Mari?
Sí, gràcies, bon vespre. Des de l'àrea de drets socials sí que volia comentar-vos que a través del programa Lletres per Tothom podrem gaudir a Llagostera de dos cursos nous, que són dos cursos totalment subvencionats per la Generalitat, al 100%, i seran un curs d'alfabetització en torn de tardes, perquè tenia molta demanda d'usuaris de fer cursos per les tardes, hem aconseguit tenir-ne aquest. Començarà el 4 de març fins al 8 de juliol, es farà els dilluns i divendres de 2:15 a 8:00 p.m. L'altre curs que també podrem gaudir serà tot el mes d'abril i serà un curs dedicat a, més enfocat a la coneixença de la llengua catalana, enfocat a tothom, evidentment, però més que res a la gent que és nouvinguda perquè tingui un arrelament més proper i més profund al nostre municipi. Comentar-vos que hem acabat, tenim una petita actuació als horts socials, que vam, bueno, ja ho vaig comentar en un altre ple, que havíem fet el rebaix de l'entrada. Finalment hem fet la porta, ho hem cobert tot, i així els usuaris tenen una altra alternativa. Abans, a part d'anar per la carretera, si van caminant, poden anar per la part de darrere, i d'aquesta manera doncs, millorem la seva seguretat. I si em permeteu, 10 minuts abans de començar el ple, hem lligat una altra cosa que teníem pendent, que són els nous tallers de memòria de primavera i tardor, que seran, el de primavera començarà el 5 d'abril, del 5 d'abril al 21 de juny. Es farà els divendres aquesta vegada, perquè el dilluns estava molt col·lapsat totes les instal·lacions. Es faran els divendres de 6:15 a 6:45 al cicle inicial i l'avançat de 6:45 a 7:45. I el de tardor començarà del 4 d'octubre al 13 de desembre. En principi, això seria tot. Merci.
Molt bé, moltes gràcies, Mavi. Irene?
Bé, bones. Destacar, aquest cap de setmana, diumenge passat, vam fer els patis oberts a l'Escola de la Costària. Estem molt contents perquè era una cosa en què hi confiava molt i per fi vam publicitar-lo bastant, vam comunicar a les escoles i va tenir molt d'èxit. I van anar forces famílies, que és el que també ens interessava, que anessin no siguin més no adolescents que ja tenen espais més lliures, sinó l'escola més per famílies amb infants més petits per poder diversificar la zona i aprofitar els patis de les escoles. Es va fer també el diumenge passat la jornada de portes obertes a Puig de les Cadiretes, que hi vam assistir amb l'alcalde i hi havia un ambient molt maco i hi va assistir també molta gent. Aquest cap de setmana tenim la jornada de portes obertes a l'institut el dissabte i a l'escola a la Costària el diumenge al matí. Per totes aquelles famílies que ja hi portin els infants i vulguin anar a inspeccionar com està l'escola i aquells nous que s'hagin d'incorporar a l'ensenyament doncs, que puguin observar les dues escoles i fer la tria que més els agradi. Llavors, en tema d'igualtat i feminisme, recordar el dia 8M, que és la setmana que ve, farem el manifest a la plaça, 7:45. Seguidament hi ha el sopar, que aquest any ho porten les d'un colliga. Fan un sopar obert a tothom, a dones i a homes. Es poden comprar tiquets a la llibreria i a la Melvis. I llavors, bueno, després del manifest es farà també una cantada amb Canto perquè bull a la plaça. I el dia abans, a la biblioteca Julià Botiller, a les 7:00 p.m, fan contes per adults. És una cosa gratuïta i bé, esteu tots convidats. I el dia 10, per acabar-ho de rematar, l'acte de la cursa de la dona, a les 10 al Polivalent, i res, espero que disfruteu tots els actes i entre tots ho veurem. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Diana. Jordi?
Sí, destacar que hem fet les proves d'auxiliar del tècnic de l'àrea d'esports, llavors incorporarem aquesta nova persona aviat i hauríem de donar un impuls important a l'àrea. Després, i també, ja passant una mica al calendari i als actes, com he dit l'Irene, encara teniu temps d'apuntar-vos tota una setmaneta online a la cursa de la dona i esperem que sigui un gran èxit com bé siguin últimament. Després també voldria destacar que ahir vam assistir a la presentació de la Volta a Catalunya, hem estat treballant darrerament i hem aconseguit un acord i bé, aquest any aquest esdeveniment que és reconegut mundialment hem aconseguit que passi per dintre del municipi, tindrem un petit sprint intermedi que li diuen, és igual, els que amants de l'esport, però en general és un gran esdeveniment esportiu i bé, això que esperem que em pugueu dir el 18 de març, dilluns, és entre setmana però com que passen molt ràpid esperem que tothom es pugui escapar a veure'ls passar, els veurem passar dues vegades per la carretera principal, pel passeig Romeu pujant cap a Sant Grau, llavors bé, esperem que tothom pugui disfrutar d'aquest petit espectacle i el més proper de tots, recordeu que aquest dissabte tenim donació de sang de 9 a 2 del migdia i esperem que pugui assistir-hi molta gent. Merci.
Molt bé, gràcies Jordi. Pilar?
Sí, gràcies, bon vespre. Primer de tot comentar-vos que dimarts vam fer unes proves d'entrevistes per la nova direcció de la residència Josep Baulida. el grup d'experts doncs, hem estat preparant la documentació i demà us la presentarem a l'oposició, us la passarem per mail. Ai, però us presentarem per mail perquè us la pugueu estudiar durant el cap de setmana. Dimarts que ve farem junta extraordinari del centre i doncs, amb les conclusions buscarem doncs, la persona més adient. Comentar-vos a cares de medi ambient que aquest any el percentatge de recollida selectiva ha augmentat lleugerament. Estava en el 82,1 i estem ara en el 82,9. Realment doncs, molt positiu, això vol dir doncs, que l'alta participació de la població en la recollida de residus. També comentar-vos que pel que la composició dels residus municipals d'aquest 2023 ha sigut en quant al rebuig un 17,14%, en orgànica un 21,13%, en la fracció vegetal un 11,47%, en envasos un 8,45%, en paper i cartró un 6,81%, en vidre un 6,82% i en altres i deixalleries un 28,17%. També comentar-vos que dintre de la campanya de civisme i bé lligat doncs, una mica amb lo dels residus, és que s'ha intensificat la vigilància en compliment de la normativa sobre la recollida. Fa uns dies enrere doncs, hi ha hagut alguna zona que se'ns ha tornat a descontrolar una mica. Avui han començat una altra vegada a fer les visites des de l'àrea de medi ambient amb la policia local i doncs, ara ja hem avisat diverses vegades, s'ha fet la campanya, doncs ara començarem a sancionar. El que dèiem, recordar que les sancions poden anar dels 400 euros fins als 30.000. I per últim, per fi, doncs dilluns comencem les obres a les àrees de contenidors tancats de Selva Brava i Fontbona. Recordem que hi ha dues àrees a Selva Brava i una a Fontbona que serà doble. Gràcies.
Molt bé, gràcies Pilar. Adrià?
Sí, pel que fa a participació, dic que del 7 al 31 de març començarem la recollida de propostes del procés participatiu dels pressupostos, on hi destinarem 40.000 euros. Dic que durant la setmana vinent es repartiran casa per casa les butlletes per poder recollir aquestes propostes, que també es podran enviar telemàticament i que, si es prefereix fer-ho això, presencialment, hi haurà una bústia fixa ubicada en el casino i una segona urna, una segona bústia que serà itinerant i que anirem anunciant, però seran a diferents dies, en el mercat, a la casa de les vídues, a la llar dels jubilats o en el pavelló, per exemple. Dir que també pel que fa a transparència hem iniciat una eina de seguiment del grau d'execució del pla de mandat. Crec que és una eina que és potent, que és ambiciosa, que segurament als inicis tindrà alguna distorsió que anirem diguem, solventant, però que també creiem que és una eina que de cares a la ciutadania, però també pel propi govern i fins i tot també per a l'oposició pot ser molt útil a l'hora de comprovar diguem, aquest grau de compliment. Creiem que és la manera més, o és una de les maneres més transparents de doncs, si hi ha punts concrets que veiem que no avancen o que el grau de compliment queda molt baix, no? També doncs, aquest símptoma de transparència doncs, de reconèixer-ho i de que puguem explicar també els perquès. I per últim, pel que fa a cultura, m'agradaria destacar la bona acollida d'una iniciativa nova que hem iniciat aquest any, que són les visites teatralitzades a diferents espais del municipi. Dic que per aquest primer semestre n'havíem plantejat dos, una en el casino i una en el centre històric, i que ja estan les places esgotades. Això ens anima doncs, a que en el segon semestre en continuarem programant, perquè veiem que és una iniciativa doncs, això, que genera molt interès i que a més diguem que a vegades aquest patrimoni que ens sembla que ja tenim molt, molt vist i potser molt controlat, doncs ens agradaria que a través de fets o de fins i tot petites anècdotes que ja han succeït i amb aquesta visió teatralitzada també doncs continuar aprofundint en el coneixement del municipi. I per últim, dic que el dia 10 de març farem la presentació del Festival Espurnes, que serà a les 6 aquí a la plaça del Castell, aquest any amb un format més festiu i que comptarà amb les actuacions de l'Olga Zoet i l'Agnès Algaró.
Molt bé, gràcies Adrià. Bé, ara per acabar falto jo. En aquest cas anuncieu-vos, que suposo que ja ho heu vist, hem començat les obres doncs, de la canonada que porta l'aigua del dipòsit Campinet fins a Celebrà i Fontbona, i en principi els treballs van a bon ritme, avui encara hi hem estat, i bé, pensem que podem complir els plaços que ens hem compromès, i en aquest cas que l'empresa té. Llavors, també estem continuant avançant el que són amb les obres de la deixalleria, també ja tenim tot cobert, estan fent tancaments i ara estem ja preparant per acabar interiors. Llavors, també, això em sembla que us havia anunciat que havíem fet una proposta, però finalment hem pogut fer la compra d'un pis, em sembla que us ho havia comentat, que havia fet la proposta, però ara ja, dintre aquest mes, doncs ja ho hem confirmat i hem fet una compra d'un pis. Doncs, que teníem previstos, n'hem pogut fer una. I llavors, per l'altra, és també assabentar-vos que hem baixat el que és la pressió de l'aigua de baixa del municipi, en aquest cas doncs, per mirar de fer estalvi d'aigua amb l'estat de sequera que estem. Avui he tingut aquesta tarda una reunió al Consorci d'Aigües de la Costa Brava i realment tenim un moment molt complicat, i per això en aquest cas també estem prenent mesures per mirar doncs, de si més no poder allargar l'aigua que tenim en aquest moment i no tindre que prendre mesures més dràstiques més aviat. Realment hem sortit de la reunió, alcaldes i regidors que anaven allà, doncs no gaire contents perquè no es presenta gaire bé per aquest estiu. Esperem que plogui, que és el que hauria de fer. I per això també faig una crida als veïns i veïnes del poble perquè prenguin realment mesures ja personals. Nosaltres estem intentant prendre a nivell de poble, com el que deia, baixant la pressió o tancant les fonts o no regant, però penso que també cada persona també ha de tenir la consciència i prendre mesures a casa seva. I ja està, bàsicament és el que havíem de dir, i acabant aquest punt passem al que són els precs i preguntes. Seu vosaltres, Eduard? Ah, sí? Perdó.
Ara fem un repàs d'això dels ordres, sisplau, perquè jo també crec que m'he perdut.
Sort que no estic sol, sort que no estic sol.
Gràcies. Bé, començo per una qüestió que per nosaltres és la qüestió de mandat, no? Segurament, o en tot cas compartim tots que és importantíssima, que és la residència geriàtrica, i això amb dues vessants, no? Amb la futura, però també doncs, amb l'actual, no? amb el mentrestant, la gestió de l'actual. Sincerament és una qüestió que ens preocupa i que fins ara veiem una improvisació en tot plegat que hem de posar sobre la taula. A nivell de la futura, no? I no, ja ho hem comentat anteriorment i no m'allargaré, no? Però celebrem que actualment doncs, per aquest any es preveu fer doncs, comptem tenir aquest projecte que és necessari, que és el primer pas, no? Però sobretot doncs, a nivell posterior i en relació doncs, a la política d'inversions que hem vist fins ara, ens preocupa sobretot això que no es prioritzi suficientment, no? Això ja és una posició que hem fet pública. Però en el cas de la residència actual, que és doncs, la que està donant servei a molta gent gran del poble, bé, veiem, la Pilar hi feia referència, no? de la qüestió de la contractació d'aquesta direcció que falta, no? Com a l'inici de mandat es va optar d'entrada per voler contractar un càrrec de confiança, no? Eventual, per part de l'oposició van posar de manifest que creiem que era un error i que amb el que es havia treballat, doncs, a part de perdre temps, segurament podria comportar problemes. Amb això van perdre uns mesos. Es va acabar fent enrere, no? I optant per tornar diguem-ne, a la contractació tal com estava ja prevista i bàsicament preparada fins i tot. Se'ns va doncs, parlar d'un termini d'uns dos mesos o tres més. Veiem que va passant el temps. La directora que hi havia doncs, en funcions, no? La persona que havia acceptat, fruit d'aquesta situació, assumir aquesta direcció, sabem que darrerament va... Se sent molt malament, oi? Gràcies. Sabem que va doncs, dir que fins aquí, no? I per tant s'ha doncs, hagut també d'actuar doncs, d'urgència per suplir-la, no? I bé, mica en relació al que ja comentaves, que s'hi està treballant, però preguntar sobretot quin és el termini amb el que treballem ara, perquè doncs, és un lloc, el de direcció, que és fonamental pel bon funcionament normal d'un centre amb aquesta complexitat, no? com tots sabem. I per últim, i sobre la residència també, preguntar per la situació de la subvenció concedida des de presidència de la Diputació, motivada per aquella inspecció amb indicacions greus, no? que qualificades com a urgents, no? I que per això doncs, es va poder accedir a aquesta subvenció, perquè fa més d'un mes, a finals de gener, es va publicar la notícia de que els treballs havien començat i que es comptaven doncs, tenir enllestits en les pròximes setmanes, posava, però a la reunió del patronat del 13 de febrer vam conèixer que encara no havien començat, i de fet, si ho vam entendre bé, encara no s'havien ni començat a licitar aquestes obres, no? Importants i d'infraestructura. Per tant, també preguntar com està aquesta situació i en quins terminis es treballa. Per altra banda, sobre sequera, i en relació al que comentaves, Narcís, preguntar sobre l'adequació del Pou 13 al costat de Casa Blanca, no? En relació a això, que per part del Consorci d'Aigües doncs, s'està doncs, actuant amb una perspectiva molt greu, no? Tirem bàsicament doncs, d'embassament, no? I per tant doncs, tinguent això en marxa, aquesta qüestió de l'adaptació d'aquest pou per poder potabilitzar l'aigua i traslladar la xarxa, no? Doncs, quina és la situació també i quina perspectiva hi ha d'aprofitament. Sobre igualtat i en relació al sopar del 8M, per part nostra comentar que el passat mandat es va optar per desvincular-lo de l'Oncolliga, no? Que és una entitat fonamental i que fa una gran feina, però que no enteníem gaire aquesta vinculació del Dia de la Dona Treballadora, no? d'aquest àpat, amb una entitat que evidentment no té res a veure. No? Llavors, tant per una causa com per l'altra, enteníem que valia la pena potenciar activitats diferenciades. No? Veiem que es recupera aquest format, i bé, això volíem comentar-ho, però sobretot sobre igualtat el que volíem preguntar era la situació del Pla d'Igualtat. En aquest sentit, també a la tardor, final d'estiu, vam preguntar perquè havíem vist que no s'havia seguit la calendarització prevista, i el que se'ns va dir era que no només es recuperaria aquesta planificació, sinó que es recuperaria allò que no s'havia fet, no? Però es fa molt que no en sabem res i bé, preguntar per això quina perspectiva hi ha i sobretot fer un prec de que no limitem un àmbit tan important com és la igualtat a qüestions que estan molt bé, que són importants, que poden servir per fer pedagogia, no? Però que també poden caure en la folclorització, diguem-ne, no? En aquest sentit, doncs, un sopar, una cursa, etc. Entenem que és un àmbit en què hi ha molta feina feta, que es va fer entre tots, no? Durant molt de temps el passat mandat, i que per tant hem d'anar a això, no? Un treball estructurat, ambiciós, que sigui realment transformador. Fa poc teníem el Consell Social, no? I només les dades sobre atenció en aquest cas doncs, ens haurien d'alarmar tots i fer-nos posar les piles i realment creure'ns que és un àmbit clau. Sobre medi ambient, celebrar els resultats que heu exposat sobre selecció de residus, així com que per fi doncs, es pugui acabar doncs, el tancament d'àrees. I només fer un apunt, però, sobre la campanya que també s'ha esmentat de civisme. Avui mateix hem vist una publicació a xarxes que ens ha grinyolat bastant, diguem-ne. Ja se n'havien fet d'altres, però en aquest cas concret, doncs, diguem-ne que es podia identificar molt fàcilment els veïns que s'estava doncs, visitant, no? Hi havia fins i tot el número del carrer i el número de la porta, no? Llavors entenem que això no aporta res, que és problemàtic, que segurament no es faria amb actuacions que exerceix l'Ajuntament, no? Rutinàries, referents a delictes que poden ser greus, no? I per tant, doncs, en el marc d'una campanya de civisme entenem que també doncs, és bo doncs, vigilar-ho i per tant fem aquest prec de si es pot tenir en compte de cares a futures doncs, publicacions.
sobre habitatge, celebrar també doncs, aquesta notícia de la compra d'un habitatge nou, i preguntar només una cosa que hem anat repetint i que en l'últim ple doncs, vam d'alguna manera formular de manera més concreta, no? És que demanem una calendarització de la comissió de valoració i seguiment, només preguntar si n'heu parlat i si ens podeu donar una resposta en aquest sentit, o hem de fer-ho d'una manera més formal, doncs, de fer una proposta concreta. Sobre seguretat, preguntar per la situació delinqüencial que afecta el carrer del Medinilla, no? El cas concret del carrer del Medinilla que coneixem tots. Sabem que hi havia un desnonament previst del pis on resideix aquesta gent el 7 de febrer. Vam preguntar i ens vau confirmar que el desnonament es havia anul·lat. En aquest sentit, preguntar al ple doncs, com es va actuar abans i després, no? Quina és la situació ara i com es pretén actuar. També quina és la situació de la demanda presentada per l'Ajuntament per organització criminal contra aquesta persona en concret. Sobre urbanisme, preguntar com s'estan desenvolupant les actuacions referents a enllumenat, no? Fruit de la contractació de la nova empresa que ho gestiona, i una qüestió molt concreta, però és el pàrquing del carrer, entre els carrers Girona i Albertí. Hem vist que pràcticament no hi ha llum, no? I això és una qüestió també d'urbanisme i de seguretat, no? Preguntar si ho teniu detectat i si es pretén corregir la situació. Per altra banda, sobre l'assemblea de Fontbona, celebrada farà un mes, crec. Bé, en primer lloc, valorar molt positivament el que n'ha transcendit, en el sentit doncs, de que va anar molt bé, que la gent doncs, va haver-hi un quòrum i unanimitat en tot plegat i que la recepció està ja per fi molt a prop. Lamentar que no vam poder-hi ser durant tota l'estona perquè doncs, bé, vam tenir coneixement, com sabeu, en menys de dos dies diguem, de marge i l'hora que es va dir al ple doncs, per error doncs, no era la correcta, no? I sobre aquest tema comentar, com també tots sabeu, no? Que vam fer un posicionament públic criticant el fet que per la demanda d'una sola persona, no? A l'inici de l'assemblea doncs, es havia canviat de llengua i es havia fet doncs, tota l'assemblea en castellà, incloent també doncs, la intervenció institucional, no? Bé, nosaltres pensàvem que arran d'això i que va tenir molta repercussió, perquè evidentment doncs, bé, això demostra que és una qüestió sensible i que hi ha interès i que hi ha consciència, cosa que nosaltres valorem molt positivament. Pensàvem que potser doncs, ens trobaríem per part del govern amb una autocrítica, no? De dir, ostres, potser ho podíem haver fet diferent, és veritat, de cara a un altre dia ho farem diferent, però pel que hem sentit aquesta setmana a la ràdio no és així. No? Es va preguntar sobre la qüestió, no? En el programa doncs, rutinari de l'equip de govern, i el que nosaltres vam entendre era que bueno, se li deia importància, que es donaven arguments que justament són els que contínuament en campanyes de conscienciació per part del propi Ajuntament, per exemple, s'ha intentat doncs, contraargumentar, no? Que és la qüestió del per què ens entenguem tots, no? De si en qüestions que eren importants i per tant doncs, això justificava un canvi de llengua, etc. No? Per part nostra hem de remarcar que ens sembla bàsic i evident que tots els que compartim, i no dubtem que aquí som tots, que el català és llengua comuna, i que hem de treballar perquè sigui així, que no hi podem renunciar, i no hi podem renunciar evidentment com a llengua d'ús exclusiu per part de l'Ajuntament en tot allò que siguin comunicacions públiques, no? I per tant en aquest cas doncs, reformar-nos en això, i també sobre qüestió de llengua i també a nivell d'usos de l'Ajuntament apuntar que fa temps que hem tingut notícia, no? que hi ha doncs, agents de la policia local que no només
no inicien doncs, les actuacions o les comunicacions amb personals en castellà, sinó que fins i tot el mantenen quan tu els hi parles català, no? M'he trobat fa poc, jo mateix, per exemple, no? Doncs bé, és una qüestió que sabem que fa temps que es comenta, per tant, preguntar si està sobre la taula i si s'hi ha fet res, i en tot cas, si no, doncs el prec de que es faci i ràpid, que es deixi aquesta qüestió clara. I per acabar, només, amb una qüestió que no és ni un prec ni una pregunta, entrem que nosaltres venim aquí bàsicament a preguntar, a fiscalitzar, a queixar-nos i a portar i sobre allò, tot allò que creiem que pot millorar, però també en aquest cas hem pensat que mereixia aquesta qüestió un agraïment, i és, crec, Jordi, que no ho has comentat, però que esteu treballant doncs, amb la creació d'una estació trail, no?, a nivell d'esports, i bé, comentar doncs, que us heu posat en contacte amb nosaltres, en concret amb un company del nostre grup aquí present, que coneix el tema, que l'havia treballat, no? És una qüestió que nosaltres ens feia molta il·lusió i que portàvem al programa, i per tant doncs, que s'hagi tingut en compte per poder-ho treballar conjuntament és una qüestió que valorem i que volem agrair, i que ens agradaria que es traslladés a moltes altres qüestions i amb el conjunt de l'oposició, perquè segur que entre tots podem aportar coneixement, punts de vista i millorar moltes qüestions. Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi.
Sí, també tinc unes coses. Començarem per un clàssic. Comença ja a ser un clàssic, l'ordenança de terrasses. Ja estem en ple mes de febrer, recordem, en finals, l'últim dia del mes de febrer. Recordem que el compromís que van prendre tots els grups el passat mandat va ser que s'acabaria abans d'acabar l'any. Vosaltres, vull dir, el govern també us hi vau comprometre en el ple de les ordenances, si no m'equivoco, i de moment, doncs, res de res. De fet, no hem fet ni la reunió politico-tècnica que requereix quan es canvia una ordenança, i voldríem saber com està el tema, ja que de les últimes vegades que n'hem parlat, si està treballant, doncs, quin és, en què concretament s'està treballant, què és el que necessita tants mesos de treball, i també preguntar en quin marc legal estan funcionant ara mateix les terrasses, és a dir, si hi ha un accident o hi ha algun problema, com estem coberts. Sobre la campanya de civisme, també ens sumem una mica al que ha comentat el company de la CUP, sí que volíem saber quina valoració se'n fa. Nosaltres sincerament no hem notat cap tipus de canvi ni millora, i la pregunta que teníem, una mica ja ens l'ha respost la regidora, si ens ho pogués confirmar, ens havien dit que a través de les publicacions es sobreentenia que s'estaven aplicant sancions. Hem preguntat, ens han dit que no s'han aplicat ni una, i voldríem saber si és cert i si ens ho pot, i en cas que no sigui cert, si ens pot dir quantes se n'han posat. Pel que fa al català, a la xerrada de Fontbona, a la trobada de la Junta, en Jordi n'ha parlat, nosaltres sincerament volem ser bastant clars. Sí que abans li comentava, jo penso que estaria bé que la regidora d'organitzacions expliqués l'error amb la a l'hora de dir l'hora de la convocatòria, més que res per una qüestió d'acte i de poder en el futur poder comprovar-ho i tenir-ho clar. Vam escoltar les explicacions que va donar l'alcalde per la ràdio, sincerament no ens van convèncer. La nostra posició és molt clara, no? I és que pensem que com a alcalde de Llagostera doncs, representes el poble, i també doncs, la llengua pròpia del nostre poble i el nostre país doncs, és el català, i això pensem que és una qüestió d'ampli consens. A més, també és una qüestió vital per la supervivència del català, i mira, podem entendre que si algú fa una pregunta en castellà, tot i que tenim campanyes impulsades per l'Ajuntament, com la dels 21 dies que ens diuen que no ho fem, podem entendre que es pugui respondre en castellà, però no podem entendre ni compartir que un discurs institucional davant dels veïns del nostre poble doncs es faci en castellà, i aquí sí que hi érem. No sé, la ràdio també deies que eres el primer en defensar el català, doncs crec que no acaba siguent així, simplement no tenim cap pregunta, és un prec que les intervencions institucionals de a Llagostera de l'alcalde doncs, siguin en català. El 25 de febrer va ser Sant Macià, no? I ara direu, ostres, i què, no? Doncs hi ha una dita que diu que per Sant Macià l'oreneta ve i el fred se'n va, no?
I amb certa sorna, ara fa un any, ens vau dir que era inadmissible que Cala Txell tornessin les orenetes. I que això doncs, era una mostra de falta de lideratge i bueno, un seguit d'adjectius més. Imaginem que ara ja no és aquesta la qüestió, però sí que tornem a preguntar com està el tema. Després també volem preguntar per al tema de l'esprint intermig de la Volta Catalana. Hem vist que s'han pagat 3.000 euros per tal de poder tenir aquest esprint intermig, que com ha explicat el regidor passaran molt i molt ràpid i hem d'estar molt a temps per no perdre'ns-els. Per qui no ho sàpiga, un esprint intermig és un moment del recorregut, si munta un arc i els corredors obtenen uns punts si passen en primera posició i això llavors es té en compte en una de les classificacions, la de la regularitat, no? I al final doncs, es sumen uns punts i ja han guanyat. Volem saber si s'ha calculat quin és l'impacte i el retorn d'aquests 3.000 euros i quan fa un mes doncs, el fet d'estalviar 1.200 euros per formar part d'una associació de pobles surers era una absoluta prioritat i ara ens gastem 3.000 euros en això. Bé, voldríem saber quin retorn creieu que tindrà pel poble un dilluns a les 3 de la tarda. Després, els indicadors del compliment del pacte, que també han sortit en els informes d'alcaldia. Bueno, pensem que és una eina interessant. Sí que ens ha fet gràcia doncs, el que marqueu amb un 100% de compliment en qüestions nacionals. Què heu fet en aquest camp? Segons sembla, o segons s'explica allà, respectar el que diu l'altre soci de govern. Junts respecta la visió del PSC i el PSC respecta la visió de Junts. Això, des del punt de vista del PSC, és molt còmode. Al final, el seu partit el que vol és mantenir l'estatus quo actual, però des del punt de vista de Junts, que pensem que això és una mostra més de que l'independentisme i la defensa del país doncs, no és una de les seves prioritats. No passa res. Ja va quedar clar a l'hora de triar soci de govern o recentment en alguns actes en què ja no sonen ni els segadors quan s'acaben. Per sort la gent té memòria, però la pregunta és si ara hi ha un altre d'octubre i és necessari que el govern cedeixi espais o prengui partit de forma activa, ho fareu? En cas de fer-ho, l'indicador baixarà? És un indicador fluctuant, l'únic indicador que pot anar endarrere en lloc d'endavant? Un altre tema que també ens preocupa i que també ha sortit al llarg dels plens és el tema de la piscina com a refugi climàtic. No sé si heu vist que la Generalitat té previst imposar algunes limitacions a les piscines que no siguin considerades refugis climàtics. Sí, encara que vosaltres teniu recomanacions de que no s'han de determinar les piscines com a refugis, hi ha centenars de municipis que ho veuen diferent. I llavors la pregunta és si heu mirat si el fet de no voler incloure la piscina ens pot portar alguna problemàtica pel que fa a la regeneració d'aigua en el normal funcionament de les piscines. Entenem que l'aigua de les piscines que hi ha, tant en una com en l'altra, es recuperarà a través de productes químics, però en el normal funcionament doncs, s'hi aboca aigua per no perdre el nivell. És simplement si us ho heu mirat. També, i parlant de campanyes, tots estem al cas del problema de la sequera, ara n'ha parlat l'alcalde i del mal ús que se'n fa de l'aigua i podem comprovar, doncs, passejant pel poble, que hi ha patis amb una herba que, bueno, que no podria estar tan ofenosa si no es regués, cosa que actualment està prohibida. S'ha fet algun requeriment, alguna visita, alguna publicació al respecte? Heu aixecat algun acte d'incompliment de les restriccions? També volem preguntar si heu pogut mirar alguna cosa del tema que vam comentar dels embornals del passeig, sí que la Pilar em va trucar, doncs sabent si s'ha pogut mirar alguna cosa. I també en el plen que es va aprovar la pujada de l'IFIO, que recordem es va pujar al màxim permès per la llei, vam manifestar que ens semblava una injustícia si això no anava acompanyat d'un control de les obres fetes sense permís. Una persona que demana una llicència paga per la llicència una quantitat important que s'estalvia aquell que fa les obres sense demanar cap llicència. És un clar exemple, doncs, d'injustícia tributària. Si es fes un control de les obres, no només caldria pujar la taxa, no caldria pujar la taxa, sinó que es podria reduir per la gent que compleix amb les seves obligacions tributàries. Tenim la sensació que no s'està fent bona feina i que no s'està avançant en la tramitació dels expedients oberts en l'anterior mandat. Realment estan tirant endavant o han caducat? Volem els que es havien obert en l'anterior mandat, si passen 6 mesos, com sabeu, caduquen. També volem preguntar si s'estan mantinguent les reunions que es feien de control de la disciplina urbanística, en cas de que s'estiguin mantenint, amb quina periodicitat s'estan fent, i també quants expedients, no cal la xifra exacta, però aproximadament teniu en marxa. Sabem que s'han posat més multes coercitives, això ho hem pogut veure, però aquestes multes s'imposen per obligar a actuar, i després d'un parell o tres doncs cal actuar d'ofici com a ajuntament, i més si s'estan exercint activitats il·legals. I fins aquí, merci.
Gràcies. Voleu respondre? No sé qui té. Tu, Mari, comencem? Aneu responent? Sí, respon.
Bé, jo només, bueno, m'heu fet una apreciació i voldré contestar. A veure, jo em vaig equivocar al dir l'hora de l'assemblea de Fontbona en el darrer ple. Evidentment, és mea culpa, de ningú més, jo em vaig equivocar. Aquesta regidora és una persona humana i s'equivoca també. Llavors vaig demanar disculpes, com pots, Edu, tu m'ho vas venir a dir, jo vaig demanar disculpes, Anna, tu, com que no te vaig veure, no me vaig poder disculpar, però sí que en sobte només una cosa, i no me vull treure responsabilitat ni molt menys, però tant que moveu xarxes socials, tant que estem al cas de tot, l'Ajuntament va publicitar realment l'hora correcta. La transcripció del ple era l'hora correcta. Jo em vaig equivocar de veu, però escrit i publicitat per l'Ajuntament era l'hora correcta. Simplement era això. Gràcies.
Gràcies, Mari. Si hi ha algú més?
Sí, bé. Jo tinc un parell de les dues coses que m'has comentat, Jordi. El sopar van decidir donar-lo a un col·lega aquest any. Així es va fer d'un inici quan es celebrava el 8M. I algun any ho van portar els d'Orgulliga i va funcionar molt bé. L'any passat es va intentar de l'Ajuntament, va ser una mica nefast, no va tenir èxit. No ens hem volgut responsabilitzar en aquest tema, hem preferit donar-ho a una entitat que el mateix, o sigui, sí que potser el 8M no va relacionat amb un dinar, amb un sopar d'Orgulliga, si tu vols, però si era un acte que es havia de fer i algú en havia de treure algun profit, què millor que una entitat al poble i com una cosa com un Orgulliga, no? Que ens afecta, bueno, d'una manera o una altra ens afecta a tots. Llavors vam decidir fer l'acte, fer la cantada, fer els actes que es feien normalment i seguir amb el sopar i delegar-ho. Simplement és una decisió de govern que pot agradar més o pot agradar menys, i pots estar més d'acord, però bé, simplement és per això. O sigui que elles ho faran, trauran un profit, trauran uns beneficis i s'ha canviat també una mica el format del compromís de que cadascú porti el que volia, que es feia l'any passat també des de l'Ajuntament. Això també pot causar llavors problemes i llavors, bueno, ens vam voler desentendre, cedir-ho i donar suport a aquesta associació com a tal. I llavors, en quant al pla d'igualtat, justament amb la tècnica tenim ara previstos tres actes que es faran abans de... Són quatre, però dic tres, perquè tres segur que es faran. Aquest quart, n'hi ha un quart que queda així una mica mastermind, que veurem si arribem, i es faran abans de que acabi el primer semestre d'aquest any. També dir-te que el primer semestre del 2023 hi havia un munt d'actes en el Pla d'Igualtat per fer i no se'n va fer ni un. Per tant, clar, venim arrastrant i no són feines fàcils, no? Per exemple, una dels actes que s'ha de fer abans d'aquest primer semestre és una altra formació com la que ja es va fer amb tema policia i Mossos d'Esquadra. Bueno, clar, vol una preparació des de que comences, pactes, tractes, busques qui et pugui venir a fer la xerrada, fas la convocatòria, bueno, vol un plànim de temps, però que hi estem a sobre amb la tècnica, doncs sí, vale? Merci.
Gràcies, Irene. En Jordi?
Sí, jo començaré pel tema de la volta. Dic que estem molt orgullosos, molt contents, i que és una aposta clara d'aquest govern el projectar l'esport a Llagostera. Justament és la primera edició que parlàvem, Jordi, del tema de la igualtat, que a Catalunya hi haurà volta femenina. En aquest cas no hem tingut la sort, però també ho hem intentat negociar de que passés per Llagostera. Això és la primera vegada que la volta per etapes es fa a Catalunya. I res, això que és una clara aposta del govern, que l'esport és transformador, que han de tenir referents els joves, que és una realitat que la província, la bicicleta de carretera és un gran impuls econòmic i transformador. I res, en aquest cas, no sé quina era la paraula, l'impacte el recollirem a posteriori, evidentment no tot seguit d'aquesta volta, passen ràpid, però l'impacte també és a través de les xarxes, de la televisió, del foment de l'esport, inclús de la bicicleta, de la mobilitat sostenible, perquè bé, és, a algú li pot semblar una tonteria, però jo, per exemple, vaig començar amb bici de carretera pel món i pràcticament no utilitzo el cotxe pel poble. Llavors, bueno, és a dir, va molt més enllà d'aquests 3.000 euros que pugui semblar que passa per aquí aquesta prova esportiva. I res, recordar que el govern de la Generalitat hi destina una part molt important de recursos, la Secretaria General de l'Esport també, regida per Esquerra Republicana de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, en aquest cas l'Ajuntament de Llagostera també hi apostem, i el que deia és això, que aquest impacte segurament no serà a curt termini, però a llarg termini entenem que això té una repercussió, gent que vol fer les mateixes etapes que es fan a la Volta a Catalunya, llavors passaran per Llagostera, pararan a Llagostera, i Llagostera serà reconegut com aquest poble que de fet, diguéssim, de forma atzarosa ja és, no? Que és aquest poble de passada d'una pila de ciclistes i que volem aprofitar, i és un primer pas i una primera aposta. I després, pel tema dels refugis climàtics, crec que, bé, només dir que el conseller no vull aquí, de fet ens va amb una roda de premsa reconèixer que les piscines no són refugis climàtics i que tots els pobles que tinguin una instal·lació climatitzada com a tal, que és el que nosaltres vam estar defensant l'estiu passat, han d'utilitzar aquestes instal·lacions com a refugis climàtics. El que ens venia a dir el conseller Mascort és que en cas dels pobles que no tinguin, per exemple, una biblioteca o un centre cívic, com podria ser la llar dels jubilats, que és el que nosaltres vam considerar que era el refugi climàtic, es podrien arribar a pensar d'utilitzar aquestes piscines com a refugis climàtics, entenent que no és la millor opció. Llavors, com que nosaltres tenim una biblioteca i un centre cívic, en aquest cas la llar dels jubilats climatitzada, ens tocarà i no podrem triar, perquè això serà una llista que emetrà el propi govern de quins són els refugis climàtics que li toquen a cada municipi. És a dir, no serà una cosa que triïn els municipis, sí que dir-vos que el que hem fet és una consulta per determinar que les nostres piscines estan registrades públicament, és a dir, ara crec que és el Pla d'Instal·lacions Esportives Municipals, i que per tant podran ser obertes fins a l'emergència 3, ara no, tampoc em vull equivocar, però fins que totes les piscines municipals puguin ser obertes, les nostres podran ser-ho per aquest fet. És a dir, estan registrades com toca, estan correctament en les necessitats, en els requeriments tècnics que reclamen aquestes piscines, però els refugis climàtics només serà el govern el que digui, determini quins pobles, si no ho recordo malament, va explicar que els que no tinguin un refugi climàtic és aquest espai climatitzat i tancat, a menys de no sé quants quilòmetres al voltant, potser podrien utilitzar aquestes piscines com a tal, com a refugis climàtics. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Pilar?
Sí, en quant als embornals del passeig, quan vàrem parlar-ne, vàrem parlar de la part dreta del passeig, bueno, segons com es miri, de la part de Can Casals no, sinó de l'altre costat, i vàrem anar, no hi han trobat absolutament res, i el que van trobar va ser de davant de Can Casals. D'aquí sí que havíem d'allò, eh? És a dir, no de la part que m'havies comentat, sinó de l'altre costat. S'ho estan mirant, aviam de quina manera es pot solventar, però hem perdut una mica el temps buscant, no era... Bé, van anar a l'altre costat, però bé, en tot cas ho estan mirant. En quant a allò de la campanya de civisme, realment, el que deies, eh? Hem fet fins ara la conscienciació, que és el que us he comentat abans, no hem sancionat a ningú per residus. En quant a patinets, no ho sé, si de cas després l'alcalde que us ho comenti, no sé si s'han sancionat. A la campanya civisme hi havia la part de patinets també, no sé les sancions que s'han posat, és a dir, jo us puc resoldre les de residus, és a dir, residus es començarà a partir d'ara, que fins ara s'ha informat i conscienciat, patinets, doncs, que us comenti ell. Sí que és veritat, Jordi, el que me deies de que avui ha sortit en el Poll, o, no, a l'Ajuntament, eh? A l'Ajuntament, sí, ara he dit el Poll, però no, en la web de l'Ajuntament. Potser sí, és veritat, ho tindrem en compte, eh? Sí que és veritat, doncs, que realment queda molt clar la casa que és, no es veu el veí, no?, però sí la casa que és i d'allò, eh? Ho tindrem en compte en comunicació, ho passaré demà. I en quan estàvem parlant, doncs, que has comentat tot el tema de la futura residència, estem treballant-hi, eh? Sabeu, estem fent l'estudi, no me sortirà.
De viabilitat
arquitectònica. No. Sí, de necessitats arquitectòniques, aquest és el que s'està fent ara, eh? Que tenim una empresa que ens ho està fent, encara aquesta setmana passada vam estar aquí amb l'arquitecte, doncs, mirant aviam com fer-ho, eh? Perquè abans de fer el projecte el que volem és marcar nosaltres unes directrius, de com voldríem una mica aquesta residència. Quan tot això estigui recollit, ja vaig avisant a la Junta que ho passarem a la Junta perquè vegi, doncs, i pugui definir aviam cosetes que també els hi sembli, però estem en aquest punt, ara mateix. Sempre hem estat parlant de que intentarem, per poc que es pugui, que aquest any es pugui licitar aquest projecte de la nova residència. Per tant, esperem que el 2025, sí, el projecte sigui una realitat. Després veurem com farem la nova residència i tot això serà una altra part. En quant a lo de ara l'actual residència, sí que estem fent, inclús jo diria que ahir o avui ha començat el pintor. Avui no hi he anat, teníem junt aquest matí, no d'allò, però sé que hi anaven els pintors per començar. Ahir, quan vaig anar, semblava que no, que començava, per tant, el pintor el tenim allà. Comentar-vos també que per fi hem trobat una persona que hem contractat, que començarà dilluns a treballar per fer, doncs, tot el tema de reparacions petites. Fins ara no teníem a ningú i anàvem des de la brigada. La persona de manteniment a mitja jornada és molt difícil de trobar. Ens va plegar, no teníem a ningú, feia mesos que anàvem trepitxeando, per dir-ho d'alguna manera, encara que ho dic en castellà, que ara me criticareu, i anàvem fent com podíem, però ara sí, doncs, que dilluns hem trobat amb un noi que ens començarà, i petites cosetes, no?, de portes, d'una rajola, d'aquestes cosetes, doncs ho aniran arreglant. En quant a tot el tema de les licitacions, l'alcalde, que això ho porta a serveis tècnics, ara també, doncs, us ho acaba de comentar. Merci.
Sí, jo només tenia el tema del seguiment del pacte de govern. És veritat que en el moment de fer el bolcatge de tots els punts del pacte de govern, amb en Marc, que sabeu que és qui porta el tema de participació i de transparència, doncs vam donar-hi moltes voltes si aquest punt hi havia d'estar inclòs o no, perquè és veritat que és un punt que quedava complet en el moment de la signatura del pacte, però vam creure oportú que, ja que estava recollit dins del document del pacte de govern, que també està compartit en la pàgina web de l'Ajuntament, doncs que hi havia de ser. Dic que nosaltres hem defensat sempre que la majoria independentista d'aquest ple està garantida. Si hi ha un 1 d'octubre, cosa que veig complicat, perquè quan parlem de pactes, doncs, no sé, aquesta setmana hem conegut que, per exemple, doncs, el govern d'Esquerra ha pactat els pressupostos amb el PSC, cosa que ens n'alegrem molt perquè els municipis necessitem pressupostos, i a vegades quan parlem d'aquestes disputes entre partits, nosaltres, en els nostres representants, els havíem demanat que hi hagués pressupostos i que, per tant, tothom posés colzes perquè fos així. Per tant, els primers alegrats som nosaltres, doncs, perquè pugui haver-hi pressupostos, perquè incrementi els recursos dels ens locals, tal i com hem votat avui en una moció, i, per tant, això, que la política de pactes sovint va més enllà d'una sola qüestió i que, per tant, doncs, fer aquesta, això que s'havia dit, no, la política variable, o no sé com s'havia dit, doncs, molt a favor.
Gràcies, Adrià. Bé, començaré en aquest cas per les teves preguntes, Jordi. Bueno, tema geriàtric, una mica ja ha contestat la Pilar. Sí, el tema de la subvenció, doncs, subvenció directa, ja ho saps, des de la presidència de la Diputació, i potser això ens ha fet anar malament, perquè ha sigut tan ràpid que llavors quan tens la contractació això s'alenteix, i aquest és el problema que tenim. Però tot i així ja portem un mes i mig, si no recordo més o menys, i el que ja hem pogut ja contractar pintor, ara estem en tema de les màquines d'aire condicionat i els altres que falten, els altres repassos. El problema que hem tingut bàsicament és aquest. Vull dir, el que sí em sap greu, i ho dic així de clar, que quan fas aquestes afirmacions de que no és una prioritat per nosaltres el que és el geriàtric, i no parlem l'actual sinó el nou. O sigui, nosaltres portem 7 mesos, no sé com portem, poc temps aquí, ens vam equivocar a voler fer la contractació de la director o directora de la llar, vosaltres ens ho vau comentar, llavors amb la secretària doncs, també ens vam adonar i vam rectificar, i al final ara hem acabat el procés. Però amb el que és la nova edificació, en 6 o 7 mesos que estem a punt de començar el projecte. És que ara us passarà el que deia la Pilar a la Junta, que pugueu acabar de veure doncs, el que hem estat treballant aquests 2 o 3 mesos, i a partir d'aquí ens estem mirant fins i tot a través de l'ACM per no tindre que fer licitació, poder anar més ràpid per contractar una empresa d'arquitectura per poder tirar el projecte endavant amb els paràmetres que tenim. O sigui, més ràpid és que en persona podem anar. Ja m'agrada que ens apreteu, perquè a fi al cap és una prioritat per tots, però la veritat és que la celeritat que hi hem posat més no la podem posar. Deixant aquest punt, llavors, el que és el del POU 13, bueno, el POU 13 està amb els serveis tècnics, tot està el mateix. No? Vull dir, a vegades ens feu preguntes que penso que vosaltres no heu estat a govern. Vull dir, vosaltres trobàveu el mateix cas. Vull dir, quan parles de Calatxer, ja te responc, és el mateix. Vull dir, permisos, tal, no sé què. Bueno, ara tenim els permisos, tenim tot, tenim, que vaig contestar l'altre ple, si m'equivoco, el problema d'Endesa. No? Ara, quan vingui Endesa, al cap de 3 dies, l'empresa és que està esperant per vindre a enderrocar. Per això dic que a vegades em dóna la sensació de que si no s'ha estat a govern, a vegades és normal que no se sàpiga quin és el procediment. Però vosaltres, en aquest cas, sí, sí que el sabeu. Sí, en aquest moment us ho reclamàvem, està clar. Però aquesta la diferència... Però aquesta no, i per aquí vaig. Aquesta la diferència està al govern o està a l'oposició, no? Que ho veus d'una manera o ho veus d'una altra. El del POU 13, doncs el que et deies, és el mateix, però a més estem intentant de recuperar 3 pous. Val? Vostè havia tingut altres pous i estem mirant a veure si podem recuperar-los, si realment donen aigua per, si arriba un moment més crític del que tenim ara, també poder-los fer servir. En tema d'habitatge, bueno, quan vam fer l'última reunió que hi era, sí que no va quedar definit per una sèrie de qüestions que ja es van comentar allà, però ara agafaré en el tècnic d'habitatge i li diré que ens marqui una data. En aquest cas, que és una mica el que ens demanes, no? Marquem una data, no?, per fer seguiment. Sí?
Sí.
Bé, jo parlaré amb el tècnic d'habitatge i marquem una data i us la comunicarem. El que passa que no serà imminent, també t'ho dic, deixem passar una mica, tal com ja vam parlar en la reunió, no? Doncs això ja em comprometo a parlar també amb el tècnic d'habitatge i buscar una data. Carrer del Medinilla. Carrer del Medinilla nosaltres estàvem preparats i esperant-ho amb les mans ben obertes perquè hi hagués l'esnonament. I us vaig informar que des de Mossos van trucar que hi havia el tècnic nostre d'habitatge esperant allà davant dels pisos per rebre en els Mossos i el d'allò judicial per fer el desnonament. I al cap de mitja hora, tres coses, al final va trucar i va dir, escolta, aquí no hi ha ningú. I ens van informar, d'aquesta manera, ens van informar doncs, que s'havia anul·lat. La qüestió no te la transmeten,
Sí, només per puntualitzar, perquè vaig parlar amb el director territorial d'Interior, el dir que els Mossos ho havien aturat, sí. I ens va dir que va ser els jutjats.
Va, això et dic, que al final nosaltres la informació ens arriba, que, bueno, però al final... Sí, gràcies. Però vull dir que va ser això. En quina situació ha quedat? Una senyora que havia fet una opció de compra, doncs li han acceptat, val? Aquesta senyora doncs, està molt contenta, en aquest cas li han acceptat, està en tràmits de fer la compra, però tota la resta ha quedat igual. Val? Tota la resta, d'alguna manera, és tornar a començar el procediment. Aquesta és la situació que ha quedat doncs, d'allà del carrer Medinilla. I amb el que em dius d'aquella persona conflictiva que d'allò, bueno, ja nosaltres vam fer les passes que havíem de fer, avui no hi ha la secretària per poder d'allò, ella sí que està fent el seguiment, no t'ho puc donar resposta però no sé en quin procés està, eh? Però sí que s'han fet les passes que toquen i bueno, deu seguir el seu curs. Tema enllumenat. Enllumenat, l'empresa ja ha començat una mica a fer el manteniment, ara s'està fent un estudi de com està tot el que són tant quadres de llum, parlo, quadres d'enllumenat públic, tota la instal·lació, perquè l'empresa pugui començar a fer l'actuació. En principi començarà en un mes, 15 dies, un mes, posem a fer ja substitucions del que és l'enllumenat. A més, nosaltres ja li hem demanat, això ja ens hem reunit un parell o tres vegades, li hem demanat, doncs, hi ha coses molt concretes. Aquesta del pàrquing, me l'he apuntat, perquè aquesta no la tenia controlada, però sí que posar llum a la pista de bàsquet que va sortir al pla infantil, que això ja ho vaig comentar, això ja està demanat i no sé si hi ha contractat i tot, eh? Vull dir que ja fa dies que s'ha fet el tràmit. Posar llum a l'àrea de roda, on fan tots els entrenaments, també, que ja també és una cosa que ens havien demanat. Bueno, a diferents llocs que teníem doncs, detectat que faltava mancança, aquí a la plaça de Can Caciques, també, que molt fos també, donarem més potència de llum. Bé, hi ha diferents actuacions. Aquesta del pàrquing, la veritat, no la tenia controlada, me la noto i passaré nota. I llavors el tema de Fontbona, de l'assemblea de Fontbona. Bé, jo una mica em vaig explicar a la ràdio. Tornava a estar una mica com a la campanya, no? La campanya, si recordeu, va sortir aquest tema i torno a dir el mateix. Jo defenso el català on te faci falta. Però al final, la realitat, quan estàs davant d'una situació, ja vaig explicar que no vaig fer en aquest cas, el canvi d'idioma no el vaig fer jo, va ser doncs, a la Junta que presentaven els números, però bueno, quan et trobes en una situació doncs l'has d'afrontar com ets com a alcalde, esclar, que defensar el català i ho faré, i ho vaig dir en aquell moment parlem en campanya i ho dic ara excusar-me bueno, si voleu una excusa m'excuso però em penso que no és així, vull dir jo un tall de defensar el català el defensaré en allà va haver-hi una situació i en aquest cas la va afrontar el que era la Junta i jo vaig actuar o vaig participar al final de l'assemblea i vaig fer fins i tot mixta, vaig fer mig català i mig castellà. Vull dir, i a partir d'aquí ja t'ho dic, em refermo que hem de defensar el català per descomptat i jo i l'equip de govern el primer. I ja està, aquest tema m'agradaria ja deixar-ho tancat. Ara passo a les vostres, Eduard. Les ordenances a les terrasses, torno a dir el mateix d'abans, m'agradaria poder-les haver presentat, però abans ha llegit, ha fet citació l'Adrià de tots els convenis i d'allò que estem treballant, vull dir, el problema és aquest, no? Tenim el personal que tenim i en aquí, doncs, més bé ho sap en Jordi que està pel mig, i en aquí, doncs, és que està redactat, pràcticament, sembla que hem de repassar-ho, llavors ja ho comentarem, però està redactat, si no m'equivoco, té en Salvador per repassar quatre coses i possiblement, i no vull comprometre'm perquè ja no depèn de mi, possiblement el proper ple ho puguem portar. Com hem solucionat o com funcionem fins ara? Bueno, vam fer una reunió, ja sabeu, amb tots els propietaris o els que tenen bars, vam arribar a un acord, estem fent les liquidacions de l'any passat, amb el mig any no? que d'allò que pertany a any, i a partir d'aquest any això ho arreglarem. És com ho hem arreglat i bueno, estan arribant la documentació, ja algunes les hem liquidat, però hi ha alguns que encara estan enviant documentació per acabar-ho de posar al dia. Que la Txell ja te l'ha respost abans. Espero el proper ple que no pugui ser una altra pregunta. Sí, no. Ara és la vostra feina i ho entenc i ho respecto, només faltaria. Lo del tema de la piscina refugi climàtic me l'havia apuntat, però ja ho ha contestat molt bé en Jordi. Llavors hi ha el tema de restriccions de rec. Mira, restriccions de rec, nosaltres no estàvem obligats a baixar aquest mig quilo. Avui encara, parlant amb altres alcaldes, el que deia que ha estat aquesta reunió del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, molts de municipis que han estat muntats i no han pres aquesta decisió de dir baixem una mica la pressió de l'aigua, perquè així es fan obres, gastes menys. Nosaltres ho hem fet per solidaritat, ho digueu pel que vulguis, o pensant també que el que ens han dit avui, no? que anem a pitjor i que hem de mirar de retenir el màxim possible. Però sí que hem fet altres actuacions, per exemple, el renta cotxes, doncs hem anat a buscar tots que no es podien tindre oberts, val? Hi ha algun que està fent unes modificacions ara per poder continuar tinguent obert. Bueno, hem tancat el que són fons a nivell municipal també de rec i estem fent control com podem, perquè també sabeu el personal que tenim, no? Estem fent control de possibles, doncs, mancances, diguéssim, de gent, doncs, que regui, i de, si hi ha alguna i la detectem o ens avisen, lògicament fem el requeriment que fa falta. De totes maneres, també, a banda de fer això, també des de Qualia, que és la concessionària, han enviat, en principi ja si no està en procediment, 159 cartes de gent que s'ha passat del que és el volum màxim que es pot tindre per família. I és per avís. Llavors hem de veure ara llavors el proper trimestre o mes, a veure si realment la gent ha fet la feina, i si no llavors ja poder des de l'ACA ens demanaran que no sigui ja avís, sinó sigui denunciar. Bueno, i és, al final, com a municipi és on el que podem fer i on podem arribar. I llavors me deies de l'ICIO. Bueno, fem una mica el que vosaltres també podíeu fer en el seu moment. Tenim el personal que tenim, fem els controls que fem, com bé tu has dit, ja n'hem fet algun expedient i hem fet alguna denúncia per disciplina urbanística. Jo em reuneixo cada setmana amb l'arquitecte municipal i cada 15 dies amb la resta de tècnics, val? Tots junts, i bueno, tots els posem sobre la taula. I llavors arribem on arribem. Però sí que anem fent seguiment i sí que anem, en aquest cas, seguint el procediment, diguéssim, dels expedients. Que van lents, sí, però torno a dir el mateix, tenim el personal, o sigui, és la mateixa lentitud que teníeu vosaltres, o sigui, no, per desgràcia, no? No ha canviat, no tenim més personal en el departament tècnic, de serveis tècnics. I ja està, en principi em sembla que he respost tot el que hi havia. I ja està, i ara passaríem a les preguntes al públic, no?
Perdó.
Ah, perdó. En principi no, però bueno.
Ja. Oh, gairebé per al·lusions.
No, clar.
Gairebé per al·lusions demanaria...
Tu no tens al·lusions, no?
Va. És que crec que és rellevant, i perdoneu perquè ja sé que m'he allargat al principi, però justament potser per això hem tocat molts temes, però sí que m'agradaria, sobre aquest tema de l'error a l'hora de transmetre una data concreta, en cap cas ho traiem per fer-ne sang o ni molt menys. Vull dir, tothom s'equivoca, tots ens equivoquem, és un error ben normal, diguem-ne, amb un número, no? Llavors és per justificar el fet de que realment no hi vam poder ser, no? I ens hauria agradat, i com que hi donem valor, no? I qüestions que tenen pes com és aquest, la crítica més general és que
és el minar,
és
el
perquè no, és que l'altre també te passa,
carai.
Va, Jordi, va, sisplau, Jordi, va, que ho estàs allargant molt, això, va.
Bueno, tenim una estona cada mes, doncs. Això, que en cap cas és per criticar aquest fet, tots ens equivoquem i és ben normal, sigui que el que fem és demanar que qüestions com aquesta, doncs, si donin importància, i que per tant tinguem una informació amb el màxim de temps possible. I en aquest sentit, això de vosaltres que esteu molt a les xarxes o tal, realment, evidentment, no ho vam veure. Ho vam veure el mateix dia, concretament ho vaig veure jo pràcticament a l'hora que començava, i va poder venir un company corrent, però hi va poder estar poc, diguem-ne, no? Arran d'això. I entenc que al grup d'Esquerra li va passar una cosa similar, i per tant, doncs, bé, en aquest cas, això. No he dit que no sigui una prioritat per l'equip de govern la qüestió de la residència, no ho he dit. He dit que per nosaltres ho és, i com és sobradament segut, que doncs, que sigui una residència moderna, amb visió de futur i 100% pública, no? I aquí és on tenim dubtes, que per poder afrontar aquesta inversió necessària perquè tot plegat pugui ser d'aquesta manera, no veiem clares les prioritats d'inversió del govern, o la política d'inversions que hem vist fins ara. ratifico en cap cas dient ara, que...
Ara t'he entès.
Va, gràcies. Sobre el POU 13 també el que feia era una pregunta, una crítica, no? Perquè comentaves de sembla que no hagueu estat a govern, no? Preguntem quina és la situació ara, a febrer de 2024, amb una previsió de sequera brutal per davant, no? I amb un estat alarmant, i per tant, quina era la perspectiva i com estava la situació al moment. Però igual com amb el tema del carrer Medinilla, i tant que som crítics, no? I creiem que ho hem de ser, que és la nostra funció,
no,
perquè comenteu, no? De dir, ostres, vosaltres veniu del govern. No, el mandat passat el grup de Junts també venia del govern,
sí.
No? Llavors aquí, i amb la qüestió del carrer Medinilla per exemple, no aquí en aquest ple, però tots sabem que s'havien dit barbaritats realment, no? I es va fer una feina i molt, tot el que es va poder per fer front a aquesta situació, i per exemple ens vam trobar amb la situació clavada, no? De que hi havia un desnonament, que hi confiàvem, que es van fer moltes gestions perquè aquest desnonament realment destriés entre una família conflictiva i tota la resta de casos víctimes d'una estafa, no? Per tant, les dues cares oposades d'una mateixa moneda, i va anar malament, no? Com aquest cop es va aplaçar tot. Per tant, doncs bé, en tot cas, això, la qüestió de preguntar quina és la situació, i bueno, també com això, com la part crítica que creiem que hem de tenir, que hem de venir a exercir aquí, es posar sobre la taula, que en el seu moment per part de l'equip de govern els havia comentat, ostres, no arribarem pas al 7 de febrer perquè abans ja haurem solucionat aquesta qüestió. Són qüestions molt complexes i per tant doncs agraïm que ara sigui, bueno, tots plegats ho veiem igual perquè coneixem quina és la realitat concreta. I acabo sobre el tema de català. També no es tracta i no demanem que ningú demani disculpes. A més, sabem que la qüestió del canvi de llengua, com ens afecta la diglòssia, és una qüestió molt interioritzada, complicada, especialment violenta a vegades, quan una persona demana o exigeix directament un canvi, no? Però sí que com a qüestió que considerem bàsica, el que demanem i que demanem a partir d'ara és que estigui clara, i no ens fa la impressió que sigui així, i per tant, doncs, creiem que ho hem de fer. Comenteu que defensareu la llengua sempre que calgui, on faci falta. Doncs bé, allà on fa falta que ho feu, nosaltres entenem que com a regidors i alcalde és bàsicament a l'Ajuntament i en primer lloc amb l'activitat institucional. El cas de la campanya electoral és diferent. És un partit que et presentes a les eleccions i per tant pot ser criticable, pot ser normal dintre dels partits doncs, que es contrastin doncs, apostes, però una cosa és una activitat com a partit i l'altra és la institució. Per tant, aquí doncs, és... Per això nosaltres creiem que era important i que és important remarcar-ho, també en el cas que no s'ha respost, però de la policia. O sigui, no és tolerable que treballadors municipals incompleixin aquesta vehicularitat del català, ja dic, tant a l'hora d'iniciar les seves intervencions amb la població, com encara més, sobretot, no, el fet de no canviar ells de llengua. I per tant, fem el prec de que s'abordi. Gràcies.
Sí. Bueno, refirmo el mateix i perdona, no té resposta de la policia. La policia, jo també quan vaig veure un tuit o me'l van ensenyar per aquesta acció, diguem-ho així, ho vaig posar de manifest de seguida amb el sergent i li vaig dir doncs, que en aquest cas aquí a Llagostera almenys havíem de respondre doncs, amb l'idioma que és l'oficial, que és el català. Ho ha posat en coneixement de la resta de gent i ara hem de veure la repercussió que té, però en principi de seguida que vaig tindre el coneixement d'aquest cas ho vaig posar, ho vaig exposar, Va, doncs gràcies. En aquest cas del públic hi ha alguna pregunta? No? Hi ha alguna pregunta que hagi arribat via xarxes?
No, em diuen que no hi ha preguntes.
Va, doncs si no hi ha res més, però... Sí, perdoneu, sí, sort que tinc l'Eduard que m'ava apuntant. Perdoneu, no, mira, el proper ple, en aquest cas havia de ser el dia 28 de març, però com que és el dia abans de Divendres Sant, hem cregut oportú d'avançar-ho el dia 21 de març, el dijous abans, més que tot els que veniu o els que ens escolteu, que sapigueu doncs, que es passa el dia 21 de març. I res, no havent-hi res més, moltes gràcies i bona nit.